Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
És dimecres, dia 16 d'abril. Comencem una nova edició del Via Directa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la 98.0 de la FM. Comencem.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Per Sant Jordi, aquest any podem trobar llibres amagats per Sant Andreu de la Barca. Es tracta d'una nova iniciativa que permetrà el primer o la primera que trobi alguns dels 12 llibres amagats per Sant Andreu de la Barca que se'ls quedi. És una de les novetats del Sant Jordi 2024 a Sant Andreu de la Barca, on ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I també ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, una de les novetats aquest any del Sant Jordi és trobar per Sant Andreu de la Barca aquests llibres que s'aniran amagant fins al dia 21.
Exacte, sí, sí, començarem ja demà, fins al 21, anirem amagant llibres pel poble, per diferents barris. Ha sigut una activitat doncs, que creiem que també serà molt participativa, que farà que doncs, gent de totes les edats, esperem també els nois joves també que col·laborin en aquesta espècie de gincana que farem literària. I bé, doncs és una novetat, és el primer Sant Jordi de l'equip de govern, ja estem pensant en novetats per al proper any, en funció del que hem vist aquest any, però sí, sí, és una activitat que ens fa il·lusió i que doncs ara el Ferran, si voleu, us detallarà una miqueta més com funcionarà.
Volem saber, no on s'amagaran els llibres, perquè això és el que han de buscar els santandreuencs i les santandreuenques, però sí com funcionarà. Són 12 llibres, i a partir de dimecres i fins al dia 21 s'aniran amagant aquests llibres per diferents llocs de la ciutat.
Sí, la idea és doncs, que cada dia amaguem dos o tres llibres, depèn del dia, i donarem doncs, unes pistes on estan amagats a través de les xarxes socials, amb històries, amb fotografies, doncs anirem desvetllant on amaguem aquests llibres i que la gent doncs, vegi o intueixi a quin lloc poden estar, s'hi adreci i si té sort el trobi, i el primer que el trobi se l'emportarà, el segon que vagi ja anirà al lloc però ja no el trobarà.
Aquests llibres que trobin no els han de dur a cap lloc, sinó que se'ls poden quedar directament.
No, el que dius efectivament és un regal, és un llibre que el qui el trobi se'l queda per ell.
Pistes, Ferran, seran fàcils?
Bueno, la pista serà Sant Andreu de la Barca. Ja, o sigui, millor pista que aquesta no... O sigui, que no vagin a Martorell ni Pallejà, que no en trobaran cap. A no ser que allà els amaguin també, però aquí Sant Andreu, que això doncs hi haurà, durant aquests 5 dies, hi haurà 12 llibres que anirem amagant cada dia, i cada dia, doncs, m'imagino que cap al migdia o així, desvetllarem les pistes i la gent a la tarda doncs, les podran anar a buscar.
Sí que estaran repartits, no?, per diferents barris
de... Sí, sí, intentarem que siguin a tots els barris de Sant Andreu i a més bueno, també agrairem que la gent quan el trobi doncs, es faci una foto i la comparteixi amb nosaltres, així saber ja que ja s'ha trobat el llibre aquell i la gent doncs, que vagi a l'altre lloc a veure si encara tenen sort i ser els primers en arribar-hi.
Per tant, primer, veure les pistes cada dia a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, localitzar el lloc, ser el primer, agafar el llibre, que estarà embolicat.
Està embolicat.
I després que es facin una fotografia o facin saber de què han trobat
que han trobat el llibre, que etiquetin no? a l'Ajuntament doncs, per poder-ho publicar i veure els 12 afortunats que doncs, han aconseguit aquest regal de Sant Jordi.
I aprofito també per agrair doncs, el portal L'Illa del Llibre, que crec que hi tens una certa coneixença, Jordi.
Una mica.
Doncs això, la col·laboració de fer-nos aquest regal d'aquests 12 llibres per poder-los repartir i fer aquesta novetat aquest any.
Doncs fins al 21 d'abril veurem gent buscant llibres, no?
Sí, és del que es tracta, no? És la diada de Sant Jordi i volien fer alguna cosa diferent. Des de l'equip del govern ens van dir que volien doncs fer coses, alguna cosa que no s'hagués fet mai, i des del departament vam tenir aquesta pensada doncs, de pot estar bé, a veure si funciona, esperem que sí, i repetir-ho els diferents anys que venen.
Bé, alguna iniciativa similar ho heu fet amb entrades de teatre i
s'han trobat. Va funcionar. Es va fer pel Festival Zero, i vam pensar doncs, que era una bona iniciativa doncs, que la gent també participés i jugués una mica doncs, a conèixer també Sant Andreu, perquè a la fi al cap la gent que poder estar en un indret on no has anat mai, no? I pots trobar-ho i dir, oh, mira, hi trobes el llibre i coneixes aquest lloc, no? Com per exemple el parc de Can Preses, que ara dic que no n'hi haurà cap allà, eh? Ja ho dic, però ara que he dit un lloc, no, podria ser que gent que no coneix el parc de Can Preses, doncs, ostres, el conegui per primera vegada, no?
A la ràdio tampoc tindrem cap, eh?
A la ràdio tampoc n'hi haurà cap.
De moment
i de... no moment.
Estaran pel carrer per repartir pels diferents barris. Això no vol dir que en el primer dia els 12 ja estiguin al carrer, eh? De forma gradual s'aniran introduint en el carrer i s'aniran donant aquestes pistes.
Cada dia, ja et dic, n'amagarem dos o tres, perquè clar, si els amaguessin tots el primer dia, tu imagina't que el dijous es fica a ploure i clar, els llibres quedarien en males condicions per poder-los agafar, no? Llavors cada dia anirem amagant els llibres i anirem donant les pistes.
Doncs una de les novetats del Sant Jordi d'aquest any, de trobar el teu llibre de Sant Jordi doncs, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, 12 llibres fins aquest dia 21, fins aquest diumenge, per tant, doncs, a seguir les pistes que es donaran a conèixer a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlem ara de les activitats del Sant Jordi. Tenim aquest dimecres, que ja arrenquem amb la presentació d'un llibre a les 7 de la tarda. Canvi de lloc, per cert, que serà la cinquena planta de l'Ajuntament. Quin és el llibre que es presenta?
Sí, és un llibre que es titula L'últim somriure, de l'escriptora Neus Ester, mestre d'educació infantil, i bueno, serà un llibre també doncs, que serà interessant, i parla de temes que normalment tampoc no es parlen massa, menys a les edats joves, que tracta sobre parlar amb naturalitat sobre la mort i el dol dels infants. Jo crec que és un tema interessant i això ho farem al terrat de la cinquena planta de l'Ajuntament.
Això serà aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda, presentació del llibre L'últim somriure. Dijous tenim L'hora del conte.
Exacte, farem l'hora de les aventures del cavaller Filibert, que vença el drac i que acaba amb l'avorriment de la Sara Genovar, i serà una activitat a la biblioteca a les 6 de la tarda.
I el divendres ja comencem a tenir més activitats, una que té molt a veure amb els gegants de Sant Andreu de Barca, i després la presentació d'un còmic d'un il·lustrador de Sant Andreu de Barca, com és el Cristian Robles.
Sí, doncs el divendres a les 6 de la tarda hi ha un assaig obert que fan per primer cop a la Corporació Cultural d'Aigües Toses. Tindran els gegants i els gegantons a la plaça Federico García Lorca, i allà doncs tothom que vulgui apropar-se, doncs, a part de veure'ls i conèixer o reconèixer els nostres gegants, es podran provar, podran ficar-se dins i veure com és un gegant, i inclús si s'atreveixen a aixecar-lo i caminar una mica. I...
sí, i després continuarem amb una lectura d'una presentació del llibre que també ens fa molta il·lusió també, que és d'un autor de Sant Andreu, un santandreuenc, que ja sabem que doncs, tenim moltes ganes de donar difusió a tots els artistes locals, i és el Cristian Robles, que és un il·lustrador amb una llarga trajectòria, que és jove, és d'una llarga trajectòria ja del tema d'il·lustracions, còmics i treballar per grans empreses, i que ens farà una presentació d'un còmic que es diu Mal d'Ull, i que és una miqueta doncs, sobre el tema de Galícia, de les seves tradicions, les meigues, les màgies, totes aquestes coses, que serà molt interessant el divendres a les 7 al Teatre Núria Esper.
I el dissabte tenim el 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa al Parc Central, on tindrem una gran festa.
Sí, també ens fa molta il·lusió celebrar aquest 15è aniversari. Ells estan preparant també amb moltes ganes, faran molts tallers al Parc Central, I doncs faran diferents tallers, diferents espais on faran diferents tipus de músiques, i després hi ha també una mica de concert cap a la una, i bueno, en principi doncs serà molt distret, i també fan un dinar que suposo que no sé encara si és a temps d'apuntar-se, però serà doncs un dinar d'aquests així col·lectius que tothom es porta al seu, i serà, sí, els hi fa molta il·lusió, i fa temps que ho estan preparant, i serà un bon acte tot el matí allà al Parc Central.
Doncs el 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i el dissabte al vespre tindrem el Correfoc amb la Colla de Diables, on haurà doncs una petita obra de teatre relacionada amb Sant Jordi, no?
Sí, bé, a les 8 hi ha la tradicional batucada, ja podria dir que és tradicional, que abans de cada Correfoc, des de la plaça Federico García Lorca fins a la plaça Ensem Clavé, hi ha una batucada amb els músics de les diferents colles que venen, i després a un quart de 10 hi ha el teatre, la petita obra de teatre, podríem dir, alternativa de la història de Sant Jordi, perquè cada any la canvien, cada any a Sant Jordi li passen coses diferents, la llegenda canvia totalment, però bueno, és la sorpresa doncs, de conèixer què ens explicaran els diables aquest any en aquesta obra.
Aquí el drac surt guanyant, no?
Aquí normalment el drac surt guanyant, normalment.
Tenint en compte que és la Colla de Diables.
És el que té, és el que té estar a la Colla de Diables, efectivament.
I el diumenge tindrem l'acte central del Sant Jordi amb les parades de les entitats culturals i socials a la plaça Font de la Roda. Entre altres coses, tindrem també la 25a ja trobada de puntaires.
Sí, sí, déu-n'hi-do. 25 anys ja que s'omple tota la plaça de la Font amb tot de puntaires de Sant Andreu i de tota la comarca, es venen gent de molts pobles, i sí, sí, ja és una tradició, i també ens fa molta il·lusió doncs, fer aquest 25è aniversari, i després ja doncs, amb totes les altres entitats, com sempre, de que doncs, participen, sembla que són 11 o 12 entitats del poble, i amb les seves parades, després també hi haurà una xocolatada per tothom, tallers infantils, i després hi ha cap a 3:15 ballada de sardanes allà a la mateixa plaça, vull dir que és un matí molt participatiu, amb moltes entitats del poble, i això entre les puntaires i totes les entitats, doncs hi haurà un molt bon ambient de Sant Jordi.
Segurament que sí, com també hi haurà ambient de Sant Jordi, el dia 23 d'abril a la biblioteca tindrem doncs, un joc que és l'Scrabble, doncs que també hi ha una activitat per aquell dia de Sant Jordi.
Bé, relacionat també amb les lletres, no?, i les paraules. L'Scrabble és el joc per antonomàcia de les paraules, no? Doncs què més, què millor que fer-ho per Sant Jordi, doncs tothom que vulgui participar en aquest joc, doncs que s'adreci a la biblioteca a 3:15, a les 3:30, doncs que vagin a la biblioteca i podran jugar doncs, en aquest joc.
Dimecres i dijous, els dos darrers actes.
Bé, doncs el dimecres a la ciutat del Casino continua amb la seva programació del Cine Club, i en aquest cas oferirà la pel·lícula de Disparar un al pianista, que és un thriller d'animació que, bueno, és per adults, eh? No és infantil, no és animació dibuixos, és una pel·lícula d'adults a ritme de jazz, de bossa nova, bueno, de que un pianista desapareix, no expliquem res més perquè si no la gent no anirà a veure la pel·lícula, que és el que es tracta.
I tindrem el dijous 25 d'abril al matí en el Teatre Núria Espert el lliurament dels Premis de Sant Jordi a les escoles.
Exacte, sí, sí.
Tindrem el Teatre Núria Espert ben ple, eh?
Ben ple de canalla, de nois i noies, i dels seus pares també, i mares, i sí, sí, serà els premis dels guanyadors de les escoles de primària i instituts de Sant Andreu, i, de, bueno, en principi, doncs, modalitats de poesia, de narrativa i de rodolins. I, bueno, en principi, l'accés està limitat a les participants i familiars, perquè ja estarà tot ple, però, bueno, en principi, doncs, sí, sí, serà un potent acte per acabar tota la programació de Sant Jordi del 24.
Doncs el Sant Jordi 2024 a Sant Andreu Barca, doncs aquest és el repàs del programa que arrenca doncs, aquest dimecres amb la presentació del llibre L'últim somriure de l'escriptora Neus Ester Millán a la 5a planta de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, canvi d'ubicació del que estava previst a l'inici, i amb aquesta novetat a partir d'aquest dimecres a buscar per Sant Andreu de Barca llibres amagats i seguint les pistes que es diran des de les xarxes de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Esperem que siguin pistes més o menys fàcils.
Bé, en posarem de fàcils i en posarem alguna més de difícil. No ho
posarem, per un nivell superior.
No ho posarem tot molt fàcil. O sigui, es tracta de que es demostrarà si el Sant Andreuen, si Sant Andreuen que es coneixen Sant Andreu, no? I reconeixen el seu poble.
Esperem que sí. Andreu Mitjans, regidor de Cultura, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Bon Sant Jordi i bons llibres, també.
Que tinguem un bon Sant Jordi participatiu. Moltes gràcies, Jordi.
I Ferran Campmany, tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé a Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest divendres, a motiu del Sant Jordi, tindrem un assaig obert amb l'Andreu i la Quimeta i els gegants i gegantons de Sant Andreu de la Barca, una activitat organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses. Estem parlant i parlarem amb el seu cap de colla, el Dani Peria. Molt bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
Bé, participeu en aquest Sant Jordi amb una activitat diferent, especial, i serà un assaig obert que fareu aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a la plaça Federico García Lorca. En què consistirà aquesta activitat?
Doncs sí, l'activitat consisteix en treure els gegants, passejar-los fins a la plaça, que allà fer una mica de ballades i donar l'opció a que tothom qui vulgui pugui fins i tot provar de ballar el gegant.
Tindrem l'Andreu, la Quimeta. Qui més tindrem, Dani?
Tindrem la Bruxilda, tindrem l'Ènia, tindrem el Caga Calces. Per tant, tenim cobert tot el ventall d'edats perquè tothom el pugui provar, des del més gran al més petit.
Per tant, no és només veure els gegants i els gegantons i veure com ballen, sinó que també una ocasió de poder-los fer ballar o intentar-ho almenys, no?
Sí, si menys no, ficar-se dins, sentir la sensació que és i veure que qualsevol persona pot ser capaç. Per tant, atreviu-vos tothom que vulgui.
De fet, l'agrupació cultural Aigües Toses, a través de les xarxes socials, esteu fent molta difusió, que esteu demanant persones que puguin fer de portadors dels gegants.
Doncs sí, malauradament és el punt coix que tenim en aquests moments els geganters, que ens falta gent que pugui portar el gegant. Partint de la base que el pot portar qualsevol, és qüestió de trobar qualsevol persona que s'engresqui i poder ensenyar-li com es fa i que vegi que en un moment s'aprèn i som capaços tots.
Per tant, no hi ha uns requisits concrets, no?
No hi ha cap requisit. És més atrevir-se a provar-ho, veure que un és capaç i anar aprenent a poc a poc.
Perquè en aquests moments, Dani, en quina situació es troba l'agrupació cultural Aigües Toses?
Doncs estem força bé a nivell de socis, però malauradament la majoria de socis que tenim no són portadors dels gegants. Llavors, com anem coixos per aquí, és on tenim problemes per poder cobrir les sortides en els altres pobles i totes les activitats que comporta moure el gegant.
I aquest fet de que no hagin aquests portadors, hi ha alguna explicació concreta o...?
Diguem que el relleu generacional està costant de fer-se. Ha marxat la gent que ja portava molts anys portant gegants i la gent jove que està entrant encara no porten gegants o estan tot just aprenent i costa més també de tenir gent que s'impliqui en el que significa portar gegants durant tota la temporada gegantera, diguéssim.
Tot i que l'assaig que fareu, aquest assaig obert a tothom, doncs aquest divendres servirà això, no? Perquè la gent que tingui algun dubte, no sé si jo el sabria portar o no el gegant, que ho provi.
Que ho provi, que ens conegui, que coneixi l'entitat i vegi que, tot i que necessitem portadors, tothom és benvingut i hi ha moltes més tasques, com ser músic, acompanyar els gegants a les trobades, hi ha moltíssimes coses a fer amb la colla i passar-s'ho bé.
Per tant, cadascú pot tenir el seu lloc a la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca.
Tothom té lloc. Aquí estem oberts a tothom que vulgui estar amb nosaltres i si és capaç de portar gegant, molt millor. Però això en aquests moments, que estem coixos, si no, qualsevol persona ens interessa que estigui amb nosaltres.
Tenim aquest assaig obert amb els gegants a la plaça Federico García Lorca aquest divendres 19 d'abril a les 6 de la tarda, però la colla gegantera de Sant Andreu Barca no para i ja teniu uns quants actes marcats a l'agenda, no?, de cara als propers dies.
Doncs sí, una de les raons de fer l'assaig aquest divendres és perquè el diumenge els actes centrals del Sant Jordi i el Sant Andreu de la Barca no hi podrem assistir perquè ens anem a Sant Quirze del Vallès en una trobada gegantera, i el diumenge proper, el 28 d'abril, anem a una super trobada gegantera a Barcelona amb 600 colles d'arreu de Catalunya i aquesta ens fa especial il·lusió perquè pot ser una cosa molt maca i potser irrepetible.
600 colles, eh?
600, que es diu ràpid. 4 cercaviles paral·lels i moltíssima gent.
I, evidentment, hi haurà la presència dels gegants de Sant Andreu de la Barca, amb el full equip, no? L'Andreu, la Quimeta i la resta?
Sí, sí. La idea és anar a Barcelona amb tots.
Doncs Dani Perea, cap de colla de l'agrupació cultural Aigüestoses, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest assaig obert amb l'Andreu i la Quimeta aquest divendres i els altres gegants i gegantons a la plaça Federico García Lorca. No sé si vols adreçar un últim missatge als nostres oients per acabar-los d'animar a que vagin aquest divendres.
Doncs començar agraint-te que ens facis difusió de totes les nostres activitats i tinguis interès per les nostres activitats. I a tothom que ens estigui escoltant, veniu divendres, atreviu-vos a provar-lo, que veureu que és molt més fàcil del que sembla.
Doncs anirem a provar doncs, els gegants i els gegantons de Sant Andreu de la Barca. Dani Perea, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
I ara, tot seguit, amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de nutrició.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a aquest podcast que va néixer ja fa molts anys, el Menja't la vida, on cada setmana aprenem més coses per aconseguir ser mininutris. Que ja ho som tots una mica, eh? Com estàs?
I jo encantada d'estar aquí, molt bé, jo encantada. Ara estava pensant els anys que portaven, doncs jo crec que ja fa més de 10. I... Però encantada, encantada sempre d'estar amb tu, Pili.
Ens estem fent unes grans dones, eh? Sí. No dones grans, unes grans dones parlant de nutrició.
Exacte.
A veure, fa moltes setmanes, i podeu recuperar els podcasts, són molt interessants, de veritat, que flipareu amb totes les coses que ens explica la Naila, sobre com llegir etiquetes, no? Com anar a comprar al súper, als lineals, no? I poder llegir les etiquetes i, en funció d'allò que llegim, doncs ser més conscients d'allò que consumim.
Exacte.
Ens vam quedar amb el xoco, amb la xocolata, en concret la xocolata en pols, o el cacau en pols, no?
Vam parlar de la xocolata en tableta, però ens faltava explicar una miqueta més sobre el cacau en si, el cacau en pols, el cacau soluble. Hem de tenir en compte que no tots els cacaus que trobem al supermercat, doncs que això ja ho sabem, que no tots els aliments que trobem al supermercat són el que ens diuen que són, no? O el que semblen que són, i per tant amb el cacau ens passaria el mateix. Hi ha aquells que ja fa molts anys que en parlem del sucre sabor cacau, que són els habituals que posem en la llet de molts nens i nenes, que per què els diem sucre sabor cacau? Doncs perquè són un 70%, un 70-73% sucre i la resta cacau. Per tant, això és sucre amb una miqueta de cacau. Quines són les opcions que hauríem d'anar a buscar? Doncs aquelles que són cacau pur, no? O sigui, un 100%, i per aquells paladars doncs, que estan utilitzant el sucre sabor cacau, doncs tenim els intermitjos, no? Aquells aliments que ens ajuden a educar el paladar amb sabors menys dolços, com podria ser un cacau d'un 70%. El mateix que amb la xocolata ens passaria.
Començar a poc a poc, presente, no?
Començar a poc a poc, exacte. O sigui, si ja portem molts podcasts parlant-ne, no? Però el nostre paladar es pot educar i si tenim el llindar de dolçor per a aquests productes que consumim amb molta quantitat de sucre molt alt, doncs el podem anar reduint amb aquests productes que són intermitjos abans d'arribar a, com dèiem a l'anterior podcast, amb una xocolata d'un 99%, no? O en aquest cas amb un cacau d'un 100%. I per què volem o per què necessitem o si és bo o té beneficis del cacau o no, anem a parlar. No deixa de ser una opció més per canviar el sabor d'aquelles begudes que potser llet o beguda vegetal, no?, que nosaltres consumim, que recordo que no és necessari, no? O sigui, a vegades ens sembla, sobretot amb els més petits de casa, ens sembla com que a la llet se li ha d'afegir alguna cosa. No és necessari. Si els nens i nenes prenen la llet blanca sense afegir-hi ni cacau ni sucres, no és necessari afegir-hi aquest cacau. Però si ja ho estem fent i volem utilitzar el cacau, si nosaltres com a adults doncs, volem canviar aquest sabor, podem utilitzar aquest cacau, que realment sí que hi ha uns beneficis estudiats envers al consum del cacau. Que no del sucre. Per tant, el que hem d'intentar és buscar aquests productes fets a base de cacau, o bé cacau en pols o bé la xocolata, doncs amb més quantitat o amb el màxim de percentatge de cacau possible. Perquè el consum de cacau es relaciona amb millors perfils lipídics, és a dir, amb una millora, un millor perfil de colesterol i triglicèrids en sang, a una millor pressió arterial i, per tant, també a una millor salut cardiovascular i també a la funció cognitiva i el rendiment esportiu. Però, ja saps, Pili, que a mi m'agrada aterrar això amb els peus a terra, no és un superaliment i que per molt que prenguem cacau, si la resta de la nostra alimentació, la resta dels nostres hàbits en el dia a dia no són saludables, doncs tampoc és la panacea.
Exacte.
Hem de ser realistes.
Val. I no fustigar-nos.
No fustigar-nos, però que si, si portem una alimentació saludable a més i volem afegir cacau, doncs que sapiguem doncs, que el seu consum pot atribuir-se amb aquests beneficis. Quins riscos hi ha? Perquè també hi ha riscos, però més que pel cacau són riscos associats al consum de sucre. No?
Sucre.
Tots els productes que la majoria de productes que consumim que contenen cacau doncs, tenen quantitats molt altes de sucres que estan relacionades doncs, amb l'augment de càries, de problemes en els ossos, dels migranyes, l'augment de pes... I aquí he dit una cosa important. Hi ha moltes persones que diuen quan menjo xocolata tinc molt mal de cap. Mira. Doncs plantegem-nos si és per la xocolata o si és per el cacau, o sigui, no, per la xocolata sí que és, però plantegem-nos quina quantitat de sucre hi ha en aquest xocolata.
D'acord. I et volia preguntar, en concret, el cacau, a part de la migranya, que ja l'has dit, tindria algun altre efecte secundari?
No,
perdó,
No el cacau, el sucre.
El sucre
de la
sí.
Sí.
Però el cacau en si, no. És
un
aliment com
no.
Un altre. D'acord.
El cacau en si no, o sigui, el cacau en si està més relacionat amb beneficis cap per a la salut que amb riscos. O sigui, de fet, no hi ha cap risc associat més que el que puguem prendre en quantitats industrials i això ens pugui alterar doncs, l'estat de nerviosisme, no? O sigui, però no hi ha un risc associat. On hi ha un risc associat és en el consum de productes fets a base de cacau però que contenen molta quantitat de sucres.
D'acord. Què vols dir? Que el cacau ens podria posar nerviosos? Que conté com el cafè?
Conté, és estimulant. Per
és
tant,
estimulant.
Doncs també, sí, més que nerviós, bueno, sí, ens podria posar nerviosos, però en aquest cas un consum moderat de cacau doncs, podria millorar la funció cognitiva, o sigui, fer-nos estar com a una miqueta més desperts, no? El mateix que faria el cafè en aquest cas.
D'acord.
Clar, Què ens passa? Que quan consumim aquests productes que són ensucrats, els sent sucrats, el seu sabor doncs, ens agrada bastant més, no? A més, el sucre en aquests productes facilita la masticació, facilita la deglució, per tant, solem consumir molta més quantitat que un cacau pur, que amb menys quantitat doncs, ja ens dona un sabor molt potent, no? I que possiblement doncs, no en consumim tanta quantitat i que en les xocolates, com les tabletes de xocolata, doncs, el que faria és que acabéssim consumint molta més quantitat d'aquestes xocolates amb un percentatge de sucre molt més alt.
Uh-huh. D'acord, estava pensant que seria com el cafè, no? Un expresso d'aquells petits, però te'n pots prendre un, no pots prendre un litre perquè no podríem. De tan intens que és.
Exacte.
En canvi, no? Podries beure't un litre de llet amb una mica de cafè i durant el dia te'l prendries, diguéssim. D'acord, per posar l'analogia, no?
Sí.
O sigui, que el que ens fa tanta gana o tantes ganes de menjar xocolata segurament serà més el sucre que no pas la xocolata, seria això?
Segurament sí. A la textura que té, no? O sigui, com se desfà el xocolata amb la boca, tot això proporciona un benestar doncs que el que fa és que ens vingui de gust menjar aquesta xocolata.
I és addictiva la xocolata?
És addictiu el sabor dolç.
Ah, d'acord.
El benestar, el plaer, que, no? I moltes vegades també, potser ara anem a fer una reflexió aquí, no? Que ja saps que sempre hem de fer reflexions, i és que moltes vegades associem el consum de xocolata a moments de plaer durant la vida, no? O sigui, quan, segurament quan érem més petits o petites, no? Moments en què menjàvem xocolata, potser moments de celebració, moments en què compartíem aquesta xocolata doncs, amb la família, amb els germans, germanes, amb amics, amigues, no? O sigui, la xocolata sempre està present en moments de celebració, en moments de felicitat, no? I possiblement, doncs, això ens ho hauria d'explicar una psicòloga més que jo, però és una cosa per fer una reflexió, no? De si realment el fet de menjar aquesta xocolata és per buscar aquell benestar que ens proporcionava, no? Quan érem petits i petites, aquesta xocolata.
Ara estava pensant en alguns anuncis, no? De publicitat a la tele on... els gelats amb xocolata cruixant, no? O la mateixa xocolata, allò del placer adulto, i fan clac,
Se sent clac,
clac, clac, clac. I, doncs sí, vinculat al plaer, la xocolata vinculada al plaer, però segurament més pel gust dolç que no pas per la xocolata, per tant, tota la raó, perquè sí, ara està depenent el mateix anunci fet amb una xocolata d'aquelles 99%, que és més amarga.
Que se fa pastosa, és que m'estic imaginant, no?, que l'estic mastegant i se fa com pastosa a la boca, no?, sí. Que dius, amb una onza, no em vull més, gràcies, no?
Me l'imagino així fent l'ullet, allò d'àcid, de... El contrari del plaer.
Clar, ai, hem de buscar què és el que ens proporciona plaer. Per finalitzar, sí que m'agradaria, ja per tancar el tema del xocolata, que quan parlem de tabletes de xocolata, algo que no vam dir la setmana anterior, bueno, en el podcast anterior, és que la gran majoria de tabletes de xocolata veurem que tenen una quantitat calòrica molt semblant. Per tant, aquí faig el recordatori que no és important mirar calories, que és important mirar la qualitat del que estem consumint, perquè doncs, no totes les calories estan fetes dels mateixos nutrients i que, per tant, hem d'anar a mirar doncs, aquell llistat d'ingredients on hi hagi un percentatge de cacau més alt, on inclús el primer ingredient no sigui el sucre, no? Perquè això ja ens estarà dient doncs, que ja aquesta xocolata té doncs, millor qualitat, independentment de que tinguin les mateixes calories.
I una cosa, per acabar, ara sí. Les rajoles de xocolata al llarg dels anys han anat fent més grans o m'ho semblen a mi? Les porcions.
Doncs ara mateix no ho sé.
Que n'hi ha alguns que són molt grans, algunes xocolates que fan rajoles gordes.
Com a molt dobles, no? Molt
sí, llargues.
Molt dobles.
Sí.
Doncs no ho sé, la veritat és que desconec si, però és molt probable que igual que han canviat els formats de molts altres productes, no? Que cada cop són més grans perquè al final quan consumim un producte, si hi ha molta quantitat, doncs acabarem consumint-la i això ens farà doncs, que ens habituem a menjar aquell aliment. No sé si ho havíeu plantejat això.
Segurament.
No? No és el mateix menjar un croissant d'una pastisseria un dia, que això no em crea un hàbit, que anar a buscar una bossa plena de croissants. Si vaig a buscar una bossa plena de croissants, probablement me'ls menjaré tots i, per tant, això mínimament em pot crear un hàbit.
Doncs això, ara quan mengem una presa de xocolata hem de saber també. tot això que ens ha explicat la Naila i que ens expliques això. Doncs pues també, Naila. Et seguim a My Nutritionist a Instagram, a My_Nutritionist. T'enviem una abraçada molt gran i ja t'esperem amb moltes ganes la setmana vinent. Una abraçada i cuida't.
Adéu-siau, gràcies.
Continguts en xarxa.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Cristian Robles és un il·lustrador nascut a Sant Andreu de la Barca i el divendres 19 d'abril, a motiu de Sant Jordi, a les 7 de la tarda, presentarà l'obra Mal d'ull en el Teatre Núria Espert. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu perquè volem conèixer una miqueta més aquesta obra de Mal d'ull i també volem conèixer una miqueta més de la trajectòria de Cristian Robles. Cristian, molt bon dia.
Hola Jordi, què tal?
Benvingut a Ràdio Sant Andreu. Portes una trajectòria professional de més de 10 anys com a il·lustrador. Has publicat IKEA Dreammaker, Soufflé, Gourmet, Mal d'Ulls, que és el llibre, que el còmic que presentaràs a Sant Andreu de la Barca el 19 d'abril. Has fet il·lustracions per premsa, animació, il·lustrador de cartells, col·laborador en diversos mitjans. Déu-n'hi-do, no? Com valores aquesta trajectòria de 10 anys, no? com a il·lustrador?
Doncs sí, és bastant diversa, la veritat, la línia de treballs que he pogut anar fent al llarg de la meva vida laboral. Però sí, és difícil com localitzar-te dintre d'una posició específica. Per això m'agrada dir que sóc dibuixant, no? Que al final és una cosa que recull una mica totes aquestes activitats. I, bueno, sí, dibuixant o il·lustrador. Al final, posar imatges a històries o paraules o de fet, escriure històries i il·lustrar-les jo mateix, no?
Llavors, afegiríem sí. També la paraula artista o no?
Clar, bueno, això ja és una mica... A mi em costa autodenominar-me com a artista, però vaja, crec que sí, no? Al final cadascú, vull dir, una persona que explota la seva expressió de forma pues lliure, no? Per mi és un artista o una persona creativa, no? Llavors sí, suposo que sí, hi ha un punt d'artista.
Suposo, quan tens també un estil molt personal com és el teu, doncs aquesta paraula d'artista doncs també s'encaixa prou bé, no? Amb el d'il·lustrador o el de dibuixant. Doncs,
exacte, no? sí. I és una forma potser més àmplia, no?, de denominar-ho, perquè al final és això, per mi almenys la il·lustració és algo molt concret, que és això, és posar imatges a un text, no? Llavors sí, jo crec que és una paraula que recull més possibilitats.
A més has tocat tots els pals, com hem dit abans, no?
Sí, ja et dic, des d'il·lustració de premsa, cartells, a més coses una mica potser irreverents a nivell d'estil, i després he fet coses infantils com llibres per Santillana, d'aquests d'exercicis d'estiu, no?, el que sigui, que també és molt divertit perquè t'has de limitar en molts aspectes, no?
Aquí potser canvia una mica ja el teu estil habitual, no?
Sí, exacte, clar, aquí haig de tallar una mica el flux i pues, adaptar-me, no?, a les necessitats del llibre per nens.
Parlem d'aquest estil personal que tens, com et definiries com a il·lustrador o de l'estil que utilitzes habitualment?
Doncs, a veure, a mi, bueno, penso que estic molt influenciat per, sobretot per sèries d'animació, no?, diguéssim, més contemporànies, com podria ser Hora d'Aventures o aquestes... Bueno, fins i tot els Simpson, vull dir, cultura popular, doncs, des dels 90 cap endavant, no?, i bueno, com per posar-hi unes etiquetes al meu estil, potser ho denominaria com un estil surrealista, o que veu molt del surrealisme, bastant en la psicodèlia, no?, ja que m'agrada fer un ús del color bastant exagerat, no?, posar tons molt que potser són una mica llampants a l'ull, no? Llavors sí, jo crec que aquestes dues etiquetes estarien bé per definir la feina.
Mal d'Ull és un còmic que recull l'herència tradicional de Galícia, de la mitologia. Com arribes a pensar en publicar aquest llibre de Mal d'Ull i amb tots aquests personatges que tu has escrit al guió, però a més també ho has il·lustrat?
Doncs això neix a través d'això. Fa uns 4 o 5 anys que vaig començar a treballar amb aquestes històries, i això neix amb una revista gallega que està financiada pel govern gallec, que es diu O Papagayo. És una revista sota subscripció a la que molts nens estan subscrits o el que sigui, no?, i la reben a casa, pues, tipus com aquí a Catalunya era El Cavall Fort, no?, o alguna d'aquestes. I doncs, bueno, jo ja et dic, vaig començar treballant amb aquesta revista primer amb una altra sèrie que no tenia res a veure amb la mitologia gallega. Eren uns duendes també típics de Galícia que feien invents per millorar el medi ambient. I després de 2 anys treballant amb això, ells em van proposar la possibilitat d'això, no?, d'interpretar, doncs, amb el meu estil, mitologia gallega d'allà.
Clar, aquí tenim les meigas i les bruixes, evidentment conegudes sí. Per tothom.
Total.
Tenim la Santa Companya, també apareix, el Dimoni Burleta, els Bios Bardos, també apareixen. Agafes aquesta mitologia i l'adaptes.
Total.
Al teu estil.
Sí, i de fet una
cosa... Amb un final diferent, també, eh?
Clar, i sempre és una mica, doncs això, no?, amb una mena de... com dir-ho, bueno, un missatge divertit o feliç al final, no?, com que això, tot i que siguin històries de monstres que tinguin algun rotllo metafòric, no? Algú lleugerament educatiu, no? Però sí, una cosa que m'ha semblat molt divertida és que moltes de les llegendes són compartides gairebé amb l'imaginari doncs, català, no? O el folklore d'aquí, que passa és que canvien lleugers detalls, no? Els noms, però vaja que és... hi ha moltes coses similars.
Bueno, aquí també apareix l'home llop, eh? Que això clar. Jo crec que està en totes les tradicions, no?
Clar, clar, està
al, al llarg de la serp, mm-hmm. els set gorgs màgics, en definitiva, el gat i Pedro, mm-hmm. que també apareix aquí. Dóna la sensació de que t'ho has passat molt i molt bé fent aquest mal d'ull.
Doncs sí, sí, no, no et puc enganyar, la veritat és que sí, m'ho he passat superbé. Clar, sobretot vist en perspectiva, no? Perquè això, vull dir, és una tirada que jo faig mensualment per la revista original. Diguéssim que el llibre que s'ha publicat ara és com una compilació editat per una altra editorial que recull tot el material treballat durant aquests 4 o 5 anys. Però en el format original era una tira mensual doncs, amb el que dura el curs escolar, no? Llavors, bueno, durant el procés potser ho pateixo una mica més perquè ho vaig a fer durant, mentre faig altres feines també, no? I, bueno, de vegades vaig una mica apretat de temps i ho pateixo, però alhora és això, vist en perspectiva, doncs em fa moltíssima això, alegria, il·lusió, no? Veure-ho tot junt en un llibre.
La veritat és que ha quedat molt bé. Aquest mal d'ull, que evidentment el recomanem, amb aquest estil propi del Cristian Robles i d'aquesta mitologia gallega, no sé si has pensat fer també aquesta mitologia catalana, que dius que hi ha alguns elements que evidentment coincideixen, i quan parlem de mitologia catalana també tenim molts exemples, no?
Totalment, sí, sí. De fet, això va ser una de les primeres propostes de l'editorial, pensant en el futur, no, però que això, que no... em proposaven que igual estaria bé obrir aquesta línia narrativa, no?, i buscar doncs, històries sobre Catalunya o inclús, perquè un dels editors és francès, no?, doncs també inspirar-se en el folklore francès. Sí, sí, definitivament és una línia a explorar.
De fet, llegint i observant el mal d'ull, a mi em recordava una mica també els mites japonesos, els fantasmes i els éssers fantàstics com el yokai, no? I dic, ostres, potser algun dia veurem també traslladar els mites i els éssers fantàstics japonesos amb unes il·lustracions teves, no?
Seria una fantasia, vull dir, en tota regla, la veritat. A més, vull dir, jo com a... també quan em parlaves de l'estil i tal, potser he oblidat dir que estic molt influenciat també per la cultura japonesa, no? I tot aquest estil, com dir-ho, com... ultramono, no? Que és com molt mono, però alhora pot ser una mica bizarro, és una mica estrany. Llavors, sí, sí, tot el que ve d'allà m'encanta, i sí, especialment això, no? Com a amant del terror i tot això dels monstres japonesos, m'apassionen.
I si a sobre t'agrada jugar, doncs hi jugues, no?
Exacte, totalment.
Com vas tenir clar que volies ser il·lustrador? Perquè eres d'aquells il·lustradors que sempre, quan recorden, quan anaven a l'escola, no? Jo a l'escola m'ho passava dibuixant, enrenyava el professor o la professora. És el teu cas, Cristian?
Sí, literalment. Sí, jo vaig ser un fatal estudiant fins que vaig començar a estudiar il·lustració. Allà va ser quan em vaig encarrilar, diguéssim, no? Bàsicament perquè era el que m'interessava, on m'interessava arribar. I sí, potser des de petit no havia tingut clar que volia ser il·lustrador com a tal, però sí que des de petit he tingut aquesta necessitat imparant de dibuixar, no? I pues, com comentes, els llibres de l'escola estaven tots guixats pels marges i tot això.
Per tant, aquells llibres que tu guixaves a l'escola, ara tu il·lustres per aquests llibres, no? Com parlem del Santillana i de les
exacte,
escoles, no?
Sí.
Com canvia, no?
Exacte, allà em posaven notes per ma mare i ara em paguen diners, no? Però
exacte.
Bueno.
D'on treus la imaginació per crear tot aquest univers?
Doncs, bueno... soc molt consumidor de...
Segurament que això t'ho hauran preguntat moltes vegades, no?
Sí, 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 i tant. I al final...
Ostres, Cristian, d'on treus la imaginació, no?, per fer això?
Doncs sí, clar, jo crec que sobretot el que més, d'on més trec coses és de, pues, d'altres creacions, no? És a dir, m'encanta el cinema, m'encanta la música, m'encanta pues, els llibres, la literatura, els còmics, no? Llavors, tot això al final... el consumir molta, bueno, història d'aquesta, pues, em dona recursos, em dona idees, em fa treballar les meves pròpies maneres, no?
Per tant, ve tot d'aquí.
Sí, et diria que sí.
Com una esponja, no?
Sí.
Vas agafant d'aquí i d'allà, no?
Sí, sí. O sigui, sempre he sigut un nen amb que m'ha agradat una mica ensimismar-me, fer servir la imaginació, suposo, no ho sé. Ma mare sempre m'ha donat una mica de canya per aquest racó, no? Més potser creatiu, imaginatiu. Llavors, sí, 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 també m'agrada això, no? Anar a passejar i observar una mica al voltant i intentar treure, rascar coses de la realitat.
Sí, per transformar aquesta realitat.
Exacte, eh? Sí.
Ha estat fàcil poder publicar els teus propis còmics? N'has publicat uns quants. Ha estat fàcil?
Doncs, bueno, clar, com està molt dilatat en el temps, bueno, és complexa, però sí, diria que sí, perquè de fet el primer còmic que vaig editar va ser el de Soufflé. No recordo l'any, però vaja, ja farà uns 8 o 9 anys. I bueno, de fet va ser el meu projecte final de l'escola. Quan vaig estudiar il·lustració, diguéssim que eren 2 anys d'escola i després un tercer any per fer un projecte final. I aquest projecte final va ser el còmic que va acabar sent publicat. Llavors sí que vaig tenir molta sort, diria.
Publicat el 2015.
2015, vale. Pues mira.
En Soufflé, ens parles d'una droga natural amb efectes similars al cànnabis, però això sí, una droga que té uns efectes secundaris, com és la pèrdua dels membres del cos. Eh?
Sí, bastant arriscat.
Aquest és l'argument de Soufflé.
Doncs sí, ja et dic, la sinopsis és molt, bueno, és molt peculiar, no? Aquest, potser inspirada en aquest tipus de cinema als 80, cinema una mica... radical o underground, no? També per molts autors estadounidenses, no? que fan aquest tipus d'històries, com Charles Burns o gent així, no? Que era una mica el meu primer contacte també amb el còmic per adults, no? I que em va inspirar moltíssim.
Clar, tu quan et pregunta l'editorial, Christian, què tens? Compte.
Clar, no, es van quedar quadros, la veritat, però alhora els hi va semblar, doncs mira, un fil interessant del que es tira, no?
Fil com el de Gourmet, no?, que és un viatge gastronòmic molt, molt especial i també Gourmet també té una part de crítica i també per aquesta obsessió per el menjar, no?
Sí, en aquesta era que vivim, no?, que està tan de moda, doncs, els foodies, no?, aquesta gent que va als restaurants a provar menjar, bueno, se li dona com molts valors diferents, no?, però vaja, jo crec que el simple fet de menjar té moltes capes que potser ens perdem, no?, des de la producció industrial del pollastre que ens arriba a casa, bueno, en fi, que hi ha coses que no veiem i em va semblar divertit representar-ho així en un format de comèdia.
I el 2014 publicaves IKEA Dreammakers.
Correcte.
Tens una teoria, no?, el sentiment fals de benestar o idealitzar que ens ofereix aquesta marca, no?, d'IKEA, no?
Sí. De fet, va ser un dia que estàvem allà passejant per dintre de la tenda, no?, i és això que estàs en una nau industrial absolutament gegantina, no?, i tota configurada com si poguessis tenir allà com la casa teva, no?, o pots quedar-te en una habitació i dormir. I, bueno, d'aquí va néixer una mica, literalment. Vull dir, estàvem passejant allà i vaig pensar, hòstia, imagina't que despertes i estàs aquí visquent, no?, i que no pots sortir d'IKEA. És com, bueno, el pitjor malson, no?, alhora que pots una experiència divertida per una estona.
Bueno, pitjor malson per alguns, no?
Clar.
Potser a nosaltres els agradaria, no?, viure allà, no? Sí. Vagin passant els clients i tu allà tranquil·lament a casa teva, no?
Sí.
Per tant, d'una visita a IKEA sorgeix un còmic.
Sí, algo així, sí. Clar. És una mica, vull dir, de vegades, clar, tinc altres idees que he intentat desenvolupar i potser no m'han donat tant de gruix, no? O no han arribat a cap lloc. Però sí, mira, aquesta va ser una mica curiosa. A més, com a anècdota així curiosa, no? Clar, el còmic es diu IKEA Dreammakers, però que faig servir el nom propi de l'empresa, no? I estava una mica preocupat, no?, perquè em poguessin dir alguna cosa i tal. Però, bueno, es van posar en contacte amb mi d'IKEA i em van proposar fer el calendari perquè ells tenen com una... diguéssim, com uns canals interns per la gent que hi treballa allà, no?, de difusió, de cultura. Tenen un diari intern i em van proposar fer un calendari per a la seva revista interna pels treballadors, no?, el qual va ser una cosa molt divertida.
El vas fer, finalment, no aquest calendari, no?
No el vaig arribar a fer.
Te'l van proposar, no?
Me'l van proposar, però es va quedar a l'aire. Però vaja, que jo m'esperava una demanda, així que...
No, bé, si t'han proposat fer un calendari, sí. Això és bona notícia, o que va agradar, o que no van entendre el missatge, no?
Exacte, també
podria ser. També has fet dissenys de stickers i filtres per Snapchat.
Sí.
Això ho afegim al que comentàvem al principi, de totes les feines que havies fet, no?
Sí, per això et dic, el meu perfil és una mica eclèctic, no? Doncs sí, això era aquests stickers típics d'Instagram o de Snapchat, no? Que bueno, que posa, pues, feliz lunes, no? O feliz martes, o, bueno, en fi, diferents coses. Sí, va ser molt divertit i alhora, doncs, una experiència nova.
També has treballat per Disney. O has fet coses per Disney?
Sí, en projectes d'animació, diguéssim. Per exemple, en aquestes productores i tal, hi ha moltes sèries que es preparen, diguéssim, per presentar a la productora, no? I moltes vegades, diguéssim, que si s'accepta i aconsegueixen el pressupost, es desenvolupa. Però moltes altres vegades no es desenvolupa, no? I jo he treballat en diversos projectes que no han arribat a desenvolupar-se, no? Però sí, com a autònom, diguéssim, i doncs, com a dissenyador de personatges, dissenyador de fons, conceptualitzar una mica l'estil gràfic de la sèrie, no?
Estem parlant amb Cristian Robles, però segurament que molta gent que ens està escoltant et coneixeran amb un altre nom.
Sí.
Que seria el nom artístic.
Sí, faig servir el nom de Ken Sausage o Ken Sausage en espanyol.
A través de les xarxes et podem trobar amb aquest nom.
Correcte, sí.
A través d'Instagram podem veure la teva obra, per tant, des d'aquí recomanem que vagin directament al teu Instagram o a la teva pàgina web i podem veure els diferents treballs que fas, no només aquests còmics que estem parlant ara, sinó també el tema de cartells, art al carrer també n'has fet.
Sí, de fet va ser una de les meves primeres interaccions amb el món artístic, una mica l'observar el carrer, el grafiti i tot això, va ser una de les meves entrades, no?, cap a aquest codi.
Amb la teva obra, què vols fer? Provoca?
Suposo que en part sí, indirectament, perquè jo sóc una persona una mica reservada i vergonyosa, no? O sigui que suposo que com a persona em costa provocar, però potser amb els dibuixos tinc una mica més de facilitat, no?
Per tenir aquest contrast, no?
Sí, m'agrada l'agridulce, o sigui, algo que pugui ser molt bonic, però alhora faci ganes de vomitar, no ho sé.
També vols fer reflexionar, eh?
Sí. Ja et dic, potser no hi ha una... No soc superconscient del missatge que vull enfocar, però sí que indirectament hi ha molt de... Bueno, el que observo en el món ho reprodueixo en la meva obra.
Bueno, ja saps que tu pots publicar un còmic, però després aquest còmic, cada persona que tingui aquest còmic, el llegeixi i el miri, tindrà doncs, la seva pròpia idea, no? I potser a vegades no té res que veure amb el que tu has pensat inicialment, no?
Totalment, sí. De fet, això em sembla algú meravellós i superdivertit, no? Com que a vegades tu tens una idea super tancada, no? Diguéssim, perquè tu l'has generat i algú et ve amb una aportació que és molt curiosa o que ha fet una interpretació super original, no? I que et fa tu replantejar-te coses. Em sembla una meravella.
Però el que dèiem abans, no? Pel referent a Ikea, no? Em vas posar el nom, va dir, ostres, tindré una demanda i finalment no, tens una trucada de que volen que facis un calendari per ells, no?
Dius, sí.
No han acabat d'entendre el missatge o, mira, són arriscats també, no?
Sí. No, i que al final mai se sap. Vull dir, tu pots pensar algo i pensar de manera general, però després cada persona individualment ho digerirà a la seva pròpia manera, no? I sí, és molt curiós.
Has comentat en alguna ocasió que estàs molt interessat en tot allò que té a veure amb la imatge i l'audiovisual.
Sí, en general, perquè, bueno, ja et dic, o sigui, soc il·lustrador però també faig animació, no? No he estudiat animació, però com a autodidacta doncs, sempre he après una mica a través de YouTube, no? O així. Ara mateix també estic aprenent o fent treballs personals, perquè no em paguen per això i és una via explorativa, però estic utilitzant softwares en 3D, no? Llavors no ho limitaria tot al paper i així, no? Sinó que també m'agrada això, el que és la gravació audiovisual, el so també, perquè faig música i la implemento amb els meus vídeos, no? En fi, sí, m'agrada tot el que tingui a veure amb l'estètica en general.
Per tant, abans que deies que ets molt eclèctic o que has fet moltes coses eclèctiques, aquí ho tenim, no?
Sí.
Perquè a part música també, no?
Sí, jo et dic, tot des d'un format molt amateur, eh? Jo com a professió et diria que sí, que soc dibuixant. La resta, bueno, són aficions que intento implementar o enganxar amb la meva feina personal, no? I al final és això, com ho faig per gust i per disfrutar, doncs sí.
Això vol dir que aviat podrem veure algun projecte teu d'animació?
Bueno, no posaria la mà al foc, la veritat, perquè entre, ja et dic, com són coses personals i doncs sempre haig de rascar temps per fer-ho, no? Perquè al final, vull dir, per viure haig de fer altres feines i tal, i em resten molt de temps. També l'animació és una cosa que consumeix moltíssim temps, normalment es fa amb estudis o amb equips de diverses persones, i clar, per exemple, per fer 5 segons d'animació potser n'has de fer 150 dibuixos, no?, algo així, clar, i fer una persona sola és una feina increïble, però sí que la que puc, que m'hi fico de cap amb aquestes coses i, bueno, sí, espero que en breus pugui anar traient més cosetes d'aquest estil.
Vas començar fa 10 anys, no?, com a professional. Com et veus d'aquí a 10 anys?
Doncs no tinc ni idea, la veritat.
O d'aquí a 5.
Ja, o d'aquí a un mes, potser, perquè jo crec que molta gent que està en aquest àmbit creatiu sempre, almenys parlant amb aquesta gent, no?, sempre és bastant compartida aquest sentiment de que la situació és molt fràgil, que no saps quan durarà, quan s'acabarà. Però vaja, jo què sé, si ho valoro així amb aquests 10 anys o 12 anys, el que hagi sigut, sí que he crescut com a professional, no? Llavors, bueno, sent optimista, diria que en mantenir-me com estic seria feliç, la veritat, poder seguir desenvolupant aquest treball.
Cristian Robles, un plaer haver conversat amb tu. És de Sant Andreu de la Barca. Presentarà el dia 19 d'abril, a motiu de Sant Jordi, a les 7 de la tarda, a l'obra Mal d'Ull, en el Teatre Núria Esper. Per tant, no us perdeu aquesta presentació. Tindran sorpreses, eh? Mm. I també aquell dia també podran comprar el teu còmic de Mal d'Ull i també el podràs signar i fer una dedicatòria.
I tant, sí, estaré dibuixant monstruïtos o meigas, el que vulgueu.
I a més, fer-ho a Sant Andreu de la Barca. Què representa per tu Sant Andreu de la Barca, Cristian?
Bueno, doncs és el meu poble i, vaja, em sento aquí com, vamos, hasta l'alma, no? Vull dir, són molts anys i moltes experiències i tota una vida, vaja. Ara estic a Barcelona, però vamos, que aquest és el meu poble i vamos, tinc moltíssima apreci, així que un luxe total, perquè mai havíem pogut fer alguna cosa així, potser més institucional, no? Sempre han sigut activitats més... En fi, intentar implementar alguna cosa de graffiti o així, però sempre ha estat complicat, la veritat. Així que res, s'agraeix molt que s'abogui més per la cultura i res, encantadíssim.
I que se't conegui més aquí a Sant Andreu de la Barca. També, eh? Que a Sant Andreu de la Barca també tenim grans il·lustradors, uh-huh. I un exemple és el Cristian Robles, tot i que a xarxes el trobarem amb un altre nom.
Que en sou saig.
Busqueu-lo perquè us agradarà. I un cop veieu una il·lustració del Cristian Robles, quan veieu una segona en un altre lloc, direu, ostres, això és del Cristian. I doncs serà sí. Fàcil d'identificar. Cristian, ens veiem això el 19 d'abril, 7 de la tarda, Teatre Núria Esper, amb la presentació de Mal d'Ull.
Perfecte, allà us esperem a tots. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca ja ho té tot a punt per al correfoc d'aquest dissabte, correfoc de Sant Jordi, i on també tenen preparat un acte especial. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, per aquest dissabte suposo que tot a punt per aquest correfoc de Sant Jordi, que sens dubte serà, doncs, com sempre, especial, no?
Bueno, és el nostre 29è aniversari, per lo qual sempre és una data especial per la colla. A més, aquest any tornem a portar una colla convidada per, bueno, pues per gaudir una miqueta més del correfoc, que feia molts anys que no venia ningú, i amb molta il·lusió i moltes ganes.
A les 8 començarà, doncs, la batucada, càrrec dels grups de percussió de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca i també de la colla Diables de Pineda de Mar. Aquesta batucada a les 8 a la plaça Federico García Lorca, no? Serà l'inici d'aquest correfoc.
Sí, com sempre farem la cercavila des de la plaça fins a l'Ancel Claver, fins a la Porta del Cra. Allà tindrem preparat el típic teatre, el tradicional teatre de Sant Jordi, que aquest any, com sempre, serà diferent a altres anys, i a l'acabar el teatre doncs començarem el correfoc.
En aquest teatre on intenteu explicar la llegenda de Sant Jordi, però a la vostra manera, no?
Bueno, la llegenda de Sant Jordi ja se sap que cada any té alguna variant o alguna novetat, i aquest any pues, també tindrem novetat, i jo penso que, tot i que la gent hagi vingut cada any, jo penso que aquest any ha de venir perquè hi ha sorpresa.
Quan parlem d'una sorpresa en aquest teatre que fareu abans de l'inici del correfoc, què ens pots explicar, Enrique? Algun detall, alguna pista, va.
Bueno, a veure, ja, com sempre, el que és l'argument és clar, però la història ja se sap que depèn del dia pot variar. I després, aquest any, la composició estètica és diferent. Hem fet una cosa nova, a veure com surt.
com sempre que vosaltres feu aquestes obres de teatre, tenint en compte que sou una colla de diables, podem dir que aquí gireu mica la història i el drac sol quedar força bé, no?
Home, aquí tothom sempre queda bé. Sempre nosaltres intentem que tothom surti ben parat d'aquesta història. Però sí, sí, el nostre drac sempre el cuidem molt.
29 anys d'història de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que va iniciar la seva trajectòria precisament amb un correfoc de Sant Jordi. Us acosteu ja als 30 anys, eh?
Ens acostem als 30 anys. De fet, el que hem volgut fer amb aquest correfoc d'aquest dissabte és donar una mica el tret de sortida a una mica de revenja, no? Perquè no vam poder celebrar el 25è aniversari, i llavors la nostra idea és començar-ho a celebrar ja. O sigui, per això hem portat una colla convidada. La nostra intenció és poder portar una colla convidada a cada correfoc d'aquest any. I així ens començarà a fer una miqueta de festa.
Per tant, no serà en un dia concret, sinó que anireu fent en diferents actes aquesta celebració dels 30 anys.
Bueno, la idea és començar a celebrar-ho ja, per si acaso, no sigui que ens torni a passar com el 25è aniversari, i acabar la celebració pues amb el correfoc de Sant Jordi de l'any que ve.
Doncs això serà el 2025, eh? De moment estem al 2024 i aquest dissabte, 20 d'abril, tindrem doncs aquest correfoc de Sant Jordi amb la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, amb la presència de tota l'entitat, no?
Sí, 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 un centenar de socis ja han confirmat l'assistència i, com sempre, serà tot un espectacle.
Doncs a gaudir d'aquest correfoc d'aquest dissabte, que haurà aquesta prèvia amb la batucada i després bé, amb aquest teatre on s'explicarà doncs, en versió Colla Diables la llegenda de Sant Jordi. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest correfoc el dissabte.
Moltes gràcies a tu, Jordi, i us esperem a tots el dissabte.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Seguim recuperant i escoltant doncs, els millors moments del programa del Via Directa, dels 3.500 programes. També aquests dies continuem escoltant aquelles seccions que hem realitzat a través d'aquest programa. El 19 de setembre de l'any 2017, Vicenç Alujas, a l'Espai del Viure en Plenitud, ens parlava de que sabem dir no? Per què ens costa tant dir no? Ens responia aquestes preguntes a l'Espai del Viure en Plenitud. Estem a l'Espai del Viure en Plenitud. Cada 15 dies en el programa del Via Directa ens acompanya i ens acompanyarà també, evidentment, aquesta temporada el sociòleg i psicòleg Vicenç Alujas. Molt bon dia, Vicenç.
Molt bon dia.
Viure en Plenitud, nova temporada, i en portem ja unes quantes a través de Ràdio Sant Andreu i, a més, acció cada 15 dies. N'hem après moltes coses, eh, Vicenç, durant aquestes temporades?
Sí, sí, sí. Poder hi ha més d'una trentena, d'espai, sí, sí.
Més de 30. Són 30, sí, ja, sí. Crec que aquesta seria la quarta temporada,
claro,
del Viure en Plenitud, on bé, hem après moltes coses, creixement personal.
Sí, és un programa precisament de creixement personal en el qual simplement es tractaria moltes vegades de desaprendre, o sigui, moltes dels vicis i de les costums que tenim, oblidar-les i connectar-nos amb el nostre potencial, que és immens. El potencial de l'ésser humà és immens. És
a més, aquesta temporada, Vicenç, també tindrem aquells minuts de meditació.
Sí, perquè precisament per desaprendre i per treure'ns del cap tots aquests pensaments negatius o aquests pensaments innecessaris, la meditació ens ajuda moltíssim i ens podria arribar a canviar la vida del tot.
Doncs esperem que ens canviï la vida o, com a mínim, aquest Espai del Viure en Plenitud serveixi als nostres oients doncs, per aquest moment de reflexió, aquest moment de potser aturar-nos, no?, per mirar enrere el que estem fent, si ho estem fent bé, si ho estem fent malament, i encara doncs, el futur amb optimisme. No?
Sí, ho has dit bé, en el sentit de que simplement que ens adonem de que no anem pel bon camí...
Que això a vegades no és fàcil.
No és fàcil. Correcte, però si tens la capacitat d'alliberar la ment i dius aquests patiments me'ls estic buscant jo, i ja tens el 85% guanyat, perquè ja t'has adonat, ja que t'has dado cuenta. Aleshores és simplement rectificar-ho. L'adonar-se'n és el 85% de qualsevol situació de creixement personal i humà.
I avui, Vicenç, el tema principal de l'espai d'avui del Viure en Plenitud és aprendre a dir no.
Sí. Aprendre a dir no és una de les situacions que més es trobem, que més ens trobem els psicòlegs i la gent que treballen amb la gent i que acompanyen amb la gent i els mentors. Hi ha molta gent que li costa moltíssim dir no. I això li fa patir una eternitat. I inclús acaben la vida i no han estat capaços de tirar endavant qualsevol projecte per no saber dir no. Aleshores, avui, si et sembla, en aquest espai donarem una sèrie de pautes i per saber dir no, però també per adonar-nos de lo fumut que és el no saber dir-ho.
Per què costa tant, Vicenç, el dir no?
Sí, perquè tenim falses creences. Moltes vegades ens...
No seria comoditat?
També, però i inclús seria zona de confort, que és aquella zona a la que estem acostumats, i però la realitat és que no és la que sigui la còmoda. Això ho hem parlat alguna vegada amb els programes. Aleshores, quan et costa dir no, en el moment diu sí, però després estàs patint. Estàs patint durant un temps i això es pot evitar de totes, totes.
Hem d'aprendre sobretot la diferència d'un desig,
sí,
d'una necessitat.
Sí, 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 sí. És clau, eh? El desig i la necessitat. Però d'entrada diria que el no saber dir no, tens un problema. I com a totes les malalties, patologies, situacions analògiques, situacions difícils, situacions complicades, saber adonar-te'n que tens un problema, perquè a partir d'aquí és molt més fàcil treballar. Una vegada ja saps que tens un problema, aleshores, com tu deies, aprendre la diferència entre desig i necessitat. El desig teu és estar a gust i per això dius sí, sí, t'ho faré, però la necessitat és una altra i les necessitats sempre estan per sobre, eh? I aleshores, aquí ho hem parlat moltes vegades, quan parlem de desig i necessitat, donant-nos compte, saber diferenciar lo important i l'urgent. I sempre diem que lo important a la vida és viure bé. Lo urgent a la vida és viure bé lo abans possible. I lo rebutjable a la vida és tot lo contrari. Sí, sí, és el viure malament, no?
El fet de dir sí a tot i no dir no quan nosaltres de veritat no volem fer una cosa o estem convençuts de dir no, però al final diem sí, és per aquesta comoditat, per aquesta tranquil·litat aparent,
sí, sí, sí.
Tot i que evidentment potser viurem millor si diem no.
Sí, hi ha dues pors aquí també implicades. Una, la por a quedar malament, que això és una tonteria, perquè als 15 minuts ningú se'n recorda, i una altra por seria a perdre aquell estat de confort, a perdre aquella amistat, no? Aleshores, hauríem d'identificar amb precisió on es troba la dificultat. Jo he posat dos exemples de que costa dir no, a la gent que li costa dir no. Així els oients sabran si... Els exemples, quan no vols anar a un lloc i hi vas, quan no vols anar a un lloc i hi vas perquè no s'ha pogut dir no, aleshores, aquest seria un cas. I un altre cas que em trobo molt...
Per no crear mala maror amb exacte. Les persones que ens han dit va, vine aquí, no?
Exacte. Jo aquest és un cas que és molt curiós, que molta gent diu...
Per quedar bé...
Per quedar bé. He vingut per quedar bé. O per no dir no. Aleshores,
és que no. Si no s'enfadaran, no?
Exacte. I l'altre cas que he trobat és agafar més feina de la que pots. Quan el jefe o en una situació et va donant feina i diu no, perquè a més és que penses en qualitat de treball. Per no saber dir no, i si no penses en qualitat de treball i l'efectuessis, perds en qualitat de vida. És molt important el saber dir no.
Després, quan es diu sí, es busca que hi ha recompensa immediata.
Sí, 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 sí.
Pensem això, que si diem sí, que tot anirà molt bé, no?
Sí, sí. Dir sí és buscar la recompensa immediata, clar. Tot anirà fantàstic, tot anirà perfecte, ja m'evito un problema, però hi ha una cosa més enllà. Sí. Vols venir aquest diumenge a esquiar? I diu sí, sí, per no dir no. Sí, ni saps esquiar, ni t'agrada el fred, ni t'agrada les caravanes, ni tens cadenes pel cotxe.
Ho passaràs malament, eh?
Ho passaràs fatal.
Que seria la conseqüència que vindria després.
Ah, perfecte, perquè després dius, per què me cagis, per què no he estat capaç de dir no, no? Doncs aleshores, aquest cas de l'esquí el sé per un company, un bon amic, diu, és que per no dir no, i hi ha una caravana, que si les cadenes vaig caure, em vaig trencar el canell, brutal. Imagina't fins a quin punt podríem arribar, no?
Aprendre a dir no és el que estem aprenent avui en l'espai del Viure en Plenitud amb Vicenç Aluges. Ens hem quedat en quines conseqüències podia provocar a les nostres vides si diem sí quan en realitat nosaltres volem dir no. I sobretot moltes vegades diem sí perquè tenim aquella por a decepcionar aquella persona que ens està oferint alguna cosa.
Sí, sí, que és un error. Perquè hem parlat abans per sobre, però nosaltres que ens agrada molt la meditació, la silenci i tal, podem visualitzar en un moment donat el bé que viuríem, el bé que estaríem si sapiguéssim dir no. Moltes vegades, a lo millor, molts dels patiments que hem tingut a la vida, amb la família, amb situacions difícils, a la feina, simplement dint o inclús amb la vida econòmica. Perquè, mira, per quedar bé amb aquest, em compro això, o amb la família, o em fico amb una hipoteca que no em pertoca, i després dic, maldito el dia, que escogí, pues ell no sabe dir no. Va, és que poder sí, és que, bum, és molt important. La visualització, que aquí ens agrada tant amb aquest problema, no? L'estar en silenci, i veure que tindràs més oxigen, seràs més lliure, tindràs molta més llum.
I ens sentim millor, eh?
Sí, sí,
amb aquesta explicació que ens estàs donant ara.
Sí, sí, sí.
A més que si nosaltres diem sí, a fer una cosa...
Sí.
Això vol dir que haurem de renunciar a altres coses.
Està clar. Tindràs unes
conseqüències. El dia té 24 hores, eh?
Aquesta és una de les parts.
I la setmana 7 dies.
Escolta, aquesta te l'agafo, perquè veritablement és així. Perquè hauràs de, si dius sí, algunes coses estàs dient no. Sempre que dius sí a alguna cosa, estàs renunciant a altres coses. Sempre, sempre, sempre. I moltes vegades renuncies a una de les coses, a un dels valors més importants que té l'ésser humà, la llibertat. El dir sí, moltes vegades perds en llibertat. Sembla mentida, però és així.
No és fàcil, eh?
No.
El que ens estàs proposant en el dia d'avui, però nosaltres mateixos ens hem d'adonar, eh?
Sí.
De vegades quan diem que sí, tots aquests efectes col·laterals que després tindrem,
sí,
eh?
Sí, i bé, hem de reconèixer que moltes vegades el vas enfadat per la vida, vas amb cara trista, amb cara de pocs amics, amb això, per situacions que no has sigut capaç de dir no, per exemple, a la feina, o de dir no amb un al del banc, o de dir no segons en quina situació, i aquest renec te l'emportes a casa i l'estan patint gent que no els hi pertoca en absolut. És que és tant i tant adonar-se'n, simplement prendre distància, i si m'apures, abans de dir sí, no diguis res, que ho hem parlat moltes vegades. Ves tranquil·lament a casa, et poses en silenci, i quina reacció es produeix? I aleshores, quan estàs segur, la visualització aquesta, tornar i dir escolta, no t'ho faré.
O si no, pot haver aquella opció de dir, ja en parlarem, no?
També,
que tingués un temps per pensar-t'ho. De vegades aquelles decisions en calent, no?
També,
al moment,
també.
Tant si és per una banda com per una altra.
No, te l'agafo també. Perquè com que estem acostumats a quedar bé i volem quedar bé, diem sí, aleshores, si ens costa dir no, si ens costa molt dir no, que hem de dir-ho forçant, és com el somriure, que hem parlat alguna vegada, que el somriure forçat també serveix, el dir no forçat també serveix. Però si veus que no pots, en aquest cas el procrastinar, serveix.
Després, si hem de dir no, suposo que ho hem de dir també d'una manera, doncs, que l'altra persona s'ho pugui prendre bé.
Sí,
no?
Sí, però...
Allò del no.
Exacte.
No enfadat, potser no aconseguirem gran cosa.
Exacte.
Home, de vegades potser hem de donar un cop de puny a la taula, no?
Sí, hi ha les dues opcions. Una que és quan se n'adona la persona que ets feble, l'ésser humà saps que és pervers, en molts sentits, i se n'adona, diu, aquest no em dirà mai que no.
Durant totes aquestes temporades ho hem notat amb aquest espai, eh?
Dius, aquest no em dirà mai que no, ja demana-li amb aquest que no et dirà mai que no, doncs aquest és quan has de posar-te dur. Però si tens més utilitat i estàs més connectat amb tu mateix, pots dir-li no amb el somriure a la boca. I aleshores això t'equilibra el teu sistema emocional
i descol·loques a l'altra persona.
Totalment, això ja et fa que tinguis una creença, un pensament, una emoció, una acció i per últim un resultat diferent, el somriure mentre dius no.
Aprendre a dir no és molt important, tal com ens està comentant avui Vicenç Aluges en aquest espai del Viure en Plenitud del programa Vidirecte de Ràdio Sant Andreu. I Vicenç, la meditació d'avui?
Sí, la meditació d'avui anirà dedicada, si et sembla, precisament amb això, aprendre a visualitzar el bé que estaries o el bé que et trobaries si en qualsevol moment diguessis no.
Doncs comencem a visualitzar aquesta situació.
Sí. Sempre buscarem un lloc tranquil, si tenim una cadira millor, si no mirarem de recolzar-nos en un lloc que estem lliures. Aleshores ens relaxarem el cos, farem un escaneig des del cap fins als peus, relaxant el cap, el front, el coll, les clavícules, els braços... tot el que és el tronc, la zona pèlvica, les cames, notant les mans i els pèls relaxats. Aleshores, com si estiguéssim assentats en una cadira davant d'un paisatge preciós, anem notant la llum, l'escalfor o el fred, el vent com ens toca la pell i, sobretot, llibertat. Ens veiem lliures, amb un món lliure. I aquesta llibertat me la dona el poder parlar amb la gent en plena sinceritat, amb autenticitat, amb consistència. Faig una inspiració profunda i amb l'expiració vaig movent el cos des dels peus fins a les mans i m'incorporo a les tasques del dia a dia.
L'espai de meditació també en el viure en plenitud, amb Vicenç Alujas, cada 15 dies en el programa del Via Directa. Vicenç, doncs avui hem après una cosa més, aprendre a dir no.
Pues moltes gràcies, ens veiem d'aquí 15 dies.
Ens veurem d'aquí 15 dies, Vicenç?
Sí, sí, aquí.
Convençut, eh?
Sí.
Fins la propera, Vicenç.
Vinga.
Gairebé totes les seccions del Viure en Plenitud amb Vicenç Alujas estan disponibles en format podcast a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I a continuació en el Via Directa, l'espai de literatura, els oficis del llibre, amb la xarxa ràdio des de Ràdio L'Escala per les emissores municipals de Catalunya.
Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts a un nou lliurament dels oficis del llibre. Avui, en aquest capítol, conversarem amb un escriptor d'ofici, lligant-ho amb el nom del nostre programa. Un escriptor que ha anat polint l'ofici d'enllaçar una paraula rere l'altra, amb una elegància carregada de senzillesa i de naturalitat. Avui tenim amb nosaltres en Miquel Martín, empordanès de Begur, que acaba de publicar la novel·la Guanyaràs una mar llisa a edicions del Periscopi. Miquel, sigues molt benvingut, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Aquesta mar llisa, t'estimes més la mar llisa que la mar esvalotada?
Ostres, la mar me l'estimo en qualsevol circumstància, però si hem de triar, potser una mar llisa, no? Perquè jo vinc de família de pescadors i la mar esvalotada, els pescadors la patien moltíssim, eh?
En Miquel Martín és escriptor i llicenciat en filosofia, ha publicat, entre d'altres, La Drecera, l'any 2020, novel·la que va ser Premi Maria Àngels Anglada de Narrativa, Premi El Setè Cel i finalista del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Amb Guanyaràs una mar llisa ens parla de gent del mar, ens parla dels corallers que s'aventuraven en aigües llunyanes i del patiment d'aquells o d'aquelles qui es quedaven en terra. L'argument parteix d'una llegenda segons la qual el besavi Espiridió deu el nom a un jurament fet pel seu avi, que havia estat rescatat en una illa grega després d'un naufragi. Una nit de Sant Joan, quan la petita Amàlia pregunta a la seva mare, Lagona, nous detalls d'aquella història, s'encén, sense voler-ho, la flama del dubte. I aquí, és aquí, quan l'escriptora es veu abocada a una recerca febril i sorprenent per aclarir-ne la veracitat, mentre s'enfronta al mateix temps aquells dilemes i exigències de la creació literària. Ja ho tenim plantejat. Això és el que ens explica la portada d'aquesta novel·la, que amb aquella curiositat de Periscopi, el resum ens el planteja a la portada, no a la contraportada, i dius, Home, doncs mira, és d'agrair, perquè ja, sense haver ni tan sols de girar el llibre, ja sabem una mica de què anirà la història. Miquel, amb aquesta Mar Llisa, el guanyaràs una Mar Llisa, repetim una capbussada a les arrels, a les teves arrels?
Sí, de fet, jo sempre no, però en general parlo d'allò que més conec perquè és allò que més m'interessa i allò sobre el qual puc escriure amb més competència. La terra a la qual m'he criat, les persones que he conegut, jo sóc d'una família on la tradició és molt important, on s'ha anat passant de generació en generació tot un llegat, i a mi em sembla que aquest llegat és molt important que el tinguem en compte per les futures generacions, perquè si tu saps d'on vens, és més fàcil que sàpigues una mica cap on has d'anar. No dic que ho sàpigues del tot, però com a mínim te facilita molt el camí, no? I entendre això, com era l'Empordà, com era la Costa Brava dels nostres avis i besavis i rebesavis, em sembla que ens dona una perspectiva del nostre entorn molt més rica.
Aquí el paisatge o el context d'aquesta novel·la és marítim, és el mar i és l'ofici del coraller, un ofici pràcticament desaparegut a dia d'avui, i és que el turisme s'ho ha menjat tot, bé a reflexionar aquesta novel·la.
Sí, sí, sí. Jo crec que el mar en aquesta novel·la és un personatge més, i té una presència tan important que fins i tot el consideraria un personatge. Quan aquesta escriptora parla amb la seva filla i li explica aquesta llegenda familiar i comença a estirar el fil per veure si aquesta història familiar és veritat o no, clar, ha d'anar recorrent cada vegada més enrere els avis, els besavis, els rebesavis, els quadravis, que els quadravis eren els avis dels besavis, una paraula que jo no coneixia.
Mira, ara t'anava a dir, l'he descoberta també amb aquesta novel·la, els quadravis.
Quadravi, el quadravi, o sigui, arribem fins al rebesavi i el que ve després del rebesavi es diu quadravi. Jo tampoc la coneixia. Bon. A l'escriure la novel·la doncs, vaig descobrir que hi havia una paraula que designava aquests avantpassats tan remots. Doncs clar, va passant doncs, per pescadors, per pagesos, i arriba a l'època aquesta dels corallers, que tenien un pes importantíssim en la vida del que eren els pescadors de la Costa Brava durant molts de segles. És que pobles com el meu, com Begur, però també pobles com l'Estartit, com l'Escala, com Cadaqués, com el Port de la Selva, la majoria de pobles marítims del que avui seria la Costa Brava o l'Empordà, es dedicaven al corall, i el corall era una activitat econòmica de primer ordre, durant molts segles.
I un ofici molt perillós amb els recursos o les eines que tenien al segle XIX, diguem.
Un ofici duríssim, 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 i a més, carregat d'aventura. Aquesta és una novel·la, per mi també, d'aventures, en el sentit que expliques una cosa que va succeir, que històricament està documentada, però que alhora aquesta gent s'anava a buscar corall a les illes del Cap Verd, o a la costa del nord de l'Àfrica. Arribaven a Sardenya, Sicília, les costes gregues. Clar, estem parlant de fa 150 anys o més. Jo la centro a mitjans del segle XIX.
Avui el món s'ha fet petit i és molt fàcil viatjar a qualsevol racó.
Però en aquell moment, no, amb uns sistemes de navegació molt rudimentaris, clar, pensem que avui els corallers que encara hi ha baixen doncs, molt ben equipats a buscar el corall. Ells baixaven a pulmó lliure. Les campanyes aquestes duraven 6, 7, 8 mesos. Deixaven les dones soles a casa i ells s'aventuraven en això. Encara hi havia la pirateria. Eren perseguits per els mateixos nadius dels llocs on anaven a corallar. Era realment això que us deia, una aventura i una feina molt i molt sacrificada.
Miquel, la llegenda. Et vals de la llegenda per engegar aquesta narració i estructurar aquesta novel·la. Sempre hi ha jugat molt, o sempre t'ha interessat molt la llegenda.
Sí, sí.
Jo ara recordo, ara fa 10-12 anys, 12 exactament, cinema, que era el 2012, que vas publicar les llegendes de Mar de la Costa Brava. Com a element narratiu, què t'aporta la llegenda per engegar aquesta Mar Llisa?
Aquí me va molt bé, perquè la llegenda no deixa de ser una narració popular, és a dir, que no se sap d'on surt i, per tant, que és de tothom, i que és una narració que es va traspassant oralment de generació en generació i estableix un lligam entre les generacions. I tu pots conèixer moltes coses del teu passat a través d'aquestes llegendes. Encara que sigui a través de la invenció, de la fabulació i d'una part de fantasia, les llegendes sempre tenen una part de veritat. Llavors, quan expliques una llegenda, estàs imaginant, però també t'estàs basant en la realitat. I aquesta ratlla tan prima que separa la realitat de la ficció a mi sempre m'ha interessat molt. I en el cas d'aquesta novel·la, la llegenda familiar és el pretext perquè l'escriptora, a través d'una pregunta, com deies tu al principi, innocent, que li fa a la seva filla, comenci a plantejar-se, ostres, i això que m'han explicat és veritat o no? doncs anem a buscar, anem a investigar. Llavors aquí és gairebé com una novel·la d'intriga, perquè tu com a lector vas veient què va trobant ella i moltes de les coses que li havien explicat resulta que no eren així, que hi ha molts de secrets i moltes mentides a darrere.
I per desenvolupar aquesta intriga s'encaren dues maneres de veure el món. La racionalitat adulta, la Gona, l'escriptora, la mare, amb la seva filla, l'Amàlia, la que fa la pregunta que ho engega tot, amb la imaginació infantil, no? La racionalitat dels adults amb la imaginació que tot és possible des de la infantesa.
Sí, aquesta és una nena, aquesta escriptora, la Gona, té una situació familiar molt complicada, és mare soltera, té una filla petita que pateix problemes de salut molt seriosos, ha tingut, per tant, una vida molt difícil, no? Ha hagut de superar molts obstacles, i la manera que ha tingut d'entretenir la seva filla per fer-li oblidar els problemes és explicar-li històries, i algunes d'aquestes històries són llegendes. A mi m'anava molt bé la nena, perquè, com dius tu, és la que fa aquestes preguntes pretesament innocents, que a vegades fan els nens que quedes parat, dius, ostres, és innocent la pregunta, però Déu-n'hi-do, no?
I com m'hi poso ara per respondre a tu, això?
La mare moltes vegades això no sap com respondre i ha de respondre a través d'una història o d'una llegenda. O la nena és la que engega tot aquest motor perquè la història tiri endavant. Però sobretot la nena també és la, com ho diria, és la canalitzadora d'aquest llegat que la mare li vol deixar. La mare té molta consciència de la tradició, de les llegendes, de la família, del passat, i vol que això no es perdi i que la seva filla petita ho mantingui viu. I això li traspassa també a través de les llegendes i del que li explica de la família.
La mare, al llarg de la trama, ha de consultar arxius, consulta correspondència que la seva mare, és a dir, l'àvia de la criatura, troba, és a dir, tot d'elements que ajuden a reconstruir la història, en aquest cas a construir una narració de ficció, però també una mica de realitat. Com es combina una cosa i l'altra, ficció i realitat, o com els utilitzes una i altra?
Sí, al final, quan tu t'inventes una història, encara que allò sigui una trama de ficció que tu has imaginat, necessites documentar-te perquè allò sigui creïble. En aquest cas, si jo volia parlar dels corallers, ostres, m'havia de documentar per saber com era la vida dels corallers, com feien aquella feina, on anaven, com eren els vaixells, no sé, quins estris feien servir per corallar, etcètera, etcètera. De la mateixa manera que la protagonista se'n va als arxius i a les biblioteques i parla amb pescadors perquè li expliquin com era la feina antigament, també ho vaig haver de fer jo. Me vaig fer un tip de recórrer arxius i biblioteques i llegir poca, perquè n'hi ha poca, bibliografia sobre el corall, parlar amb pescadors grans, que per desgràcia els que agraeixo en el llibre la seva ajuda ja no hi són, perquè eren aquella última generació que encara havien viscut aquesta forma de vida, i tot això, a partir d'aquest material, doncs clar, construeixes una ficció, però una ficció que sigui això, versemblant, creïble i sòlida a partir d'una base, diguem-ne, històrica o real.
Ara deies aquestes fonts, aquests corallers vells que ja no hi són, i una llengua que s'utilitzava en pobles, Baguna és un exemple d'un dels pocs pobles on encara podem escoltar algú parlant salat, però no només el parlar salat, sinó una sèrie de termes, una sèrie de paraules que la gent jove, i considerem-nos ara joves tant tu com jo, doncs segurament ja hem deixat d'utilitzar. Hi ha sortides, hi ha termes, hi ha passatges en aquesta novel·la amb un llenguatge fantàstic, sí, que a mi m'hi transporta en aquella època, potser de la meva infantesa o coses que he escoltat dels meus avis o dels meus pares. Aquí també hi ha una feina a l'hora de fixar i reconstruir aquesta llengua.
Sí, exacte, de la mateixa manera.
Llengua no normativa, si vols, però que enriqueix la nostra llengua, no?
I tant, de la mateixa manera que s'havia de buscar aquesta documentació sobre una època determinada, no es podia explicar aquella època sense una manera d'expressar-se d'aquella època. Aquell vocabulari, frases fetes, refranys, referències a feines del camp, del mar, etcètera, etcètera. I això ja només ho tenien aquesta generació de gent gran que ho havia viscut i que encara parlava d'aquesta manera. Jo tinc l'immensa sort, de totes maneres, que la meva mare encara ha conservat molt, perquè ella és filla de pescadors, i ha conservat molt aquest parlar. Llavors, en aquest sentit, sempre que tinc algun dubte, li consulto amb ella, perquè té molta memòria, i moltes vegades dic que faig servir tres diccionaris, el Dieck, l'Alcover Moll i la meva mare, perquè qualsevol dubte que tinc li demano amb ella, que l'ha conservat molt. Però és això que deies tu, Són gent que pràcticament no havien anat a l'escola, però que en canvi tenien una llengua molt rica. perquè l'havien conservat de les generacions anteriors i perquè mantenien aquesta riquesa de la seva feina, termes relacionats amb el mar, amb les feines de pagès, expressions que hem anat perdent, i que ara molta gent, com deies tu, agafa el llibre i em diu: ostres, feia anys que no sentia això, ho havia sentit dir a casa als meus avis, quina il·lusió tornar a trobar aquesta paraula. I és una riquesa popular, insisteixo, de la gent normal i corrent.
I això s'ha conservat en municipis com Begú, que dius avui, i no diguéssim pas ja Begú el mes de juliol o el mes d'agost, que treballs a trobar algú parlar en un català mínimament normatiu, però, o tan sols català, si vols, però Begú és un poble que fins fa no per res, era un poble molt tancat, abocat al mar, en tot cas, Begú com Cadaqués i tants altres. El fet de tenir poc contacte, poca interrelació, entenc, amb l'interior o amb la metròpolis o amb poblacions més grans, va ajudar a conservar aquest llenguatge. És així? És teoria correcta?
Sí, és perfectament cert el que dius. Jo diria que són tres pobles els que de manera especial han conservat això. Un seria Begú i Cadaqués, que serien els dos exemples, una a l'Alt Empordà i l'altre al Baix, sí. I Tossa també, perquè Tossa també tenia un aïllament durant una època. I clar, això propiciava doncs, que es mantingués aquest parlar, que es mantinguessin les llegendes. Són poblacions molt riques en llegendes, també, perquè la transmissió oral era molt potent. A Cadaqués encara hi ha generacions més joves que continuen amb el parlar salat, però pobles com Begú, la última generació que la parla és la de la meva mare, o sigui, gent que està entre els 70 i 80 anys. El dia que falti aquesta gent, ho hem perdut una forma de parlar, i això sap molt de greu.
Afortunadament hi ha escriptors com en Miquel, que com a mínim ho ha fixat sobre paper. Ja no sona, el paper l'hem de llegir, però ho tenim fixat, cosa que fa ben poques dècades. Segur que no ho enyoràvem com ho enyorem ara, perquè notem que realment sí, s'està acabant de perdre. He citat un parell de vegades en aquesta entrevista la qualitat de la llengua o l'esforç que està fent en Miquel, però també hi ha bona part en aquest llibre de reproducció del procés creatiu d'una novel·la. I entenc, o m'imagino, o m'agradaria que ens parlessis també una mica de com t'identifiques amb la Gona quan va explicant el procés que està fent ella com a escriptora per reconstruir aquesta genealogia de la seva família i aquesta novel·la que està preparant. És un alter ego d'en Miquel Martí?
Parcialment, diguem, en part sí, no del tot. Primer de tot, jo vaig triar el personatge d'una dona amb unes circumstàncies personals i familiars diferents de les meues, també per agafar
distància,
per no confondre el personatge amb l'autor, no? Tot i que és cert que algunes de les coses que defensa la Gona sobre l'escriptura, sobre la literatura, sobre el paper que tenen els escriptors en la societat, jo hi combrego, no amb totes, però amb la majoria. Però especialment el que a mi me semblava molt interessant mostrar era que els lectors veiessin des de dins com és la feina d'un escriptor, que veiessin com és el procés creatiu, que poguessin assistir en aquesta, com ho diria, en aquesta construcció d'una novel·la, no? Des dels fonaments i veure com aquest edifici, perquè al final una novel·la no deixa de ser un edifici que es va construint a poc, que ha de tenir una base sòlida, doncs que entressin en aquest procés i el poguessin compartir amb ella. Perquè tinc la sensació, no només amb l'escriptura, em sembla que amb totes les feines, que des de fora es veuen d'una manera i els, no?
Ja
això, els que us dediqueu al periodisme o a la ràdio, segur que, no? No sé, els escriptors a vegades hi ha aquesta idea que és una feina romàntica o bohèmia i al final és una feina que demana molt de rigor, molta disciplina, moltes hores, molta dedicació, com qualsevol feina que vulguis que surti bé, no?
I aquest procés creatiu, quan juguem amb aquesta matèria primera, que és el Begú de bandes, el Begú de fa unes dècades, en aquest cas, o la plana del Baix Empordà, Baix Ter, Baix Empordà, de la Drecera, la novel·la anterior, no et fa por, no et fa recança dir passar per un nostàlgic de les il·lusions perdudes, d'aquell món idíl·lic que ja no existeix?
Sí, no, està bé que m'ho preguntis, però dues coses et diré. Una, jo crec que tenim dret a la nostàlgia, està bé de tant en tant, una petita dosi de nostàlgia, allò, perquè és veritat que, vaja, jo em considero afortunat de la infantesa que vaig tenir. afortunadíssim. Em sembla que som una generació, la nostra, que no hem patit les mancances dels nostres pares i avis, i vam arreplegar una època en què es vivia d'una manera encara molt sana, sense passar aquelles necessitats, no? I llavors està bé també que sentim nostàlgia d'aquell temps. Però jo ni a la drecera ni en aquesta novel·la nova, Guanyaràs una mar llisa, no he pretès en cap moment idealitzar ni mitificar el passat, perquè és cert que hi havia coses que eren molt millor. D'entrada, aquella gent tenia un respecte pel paisatge i per la natura que nosaltres hem demostrat no tenir, això primer. Tenien uns valors morals que em sembla que hem anat perdent, també. Tenien una, com ho diria, una consciència del que era la comunitat, la família, no? Ajudar-se, aquesta, això cada vegada hem tendit cap a una societat més individualista i més aïllada, no? Això ho hem perdut, però també no tenim en compte que no ens canviaríem per ells. És a dir, la duresa d'aquelles vides, tant si era gent que es dedicava a la pesca com al corall, com als pagesos, ostres, no aguantaríem ni una setmana com vivia aquella gent.
Ho escolteu, i ho noteu, i aquesta naturalitat en què ho explica en Miquel Martín. M'agradava molt, o tenia moltes ganes de plantejar-t'ho d'aquesta manera, perquè ens expliquessis el no caure en la nostàlgia, però ser un nostàlgic de nassos. Un nostàlgic de nassos, perquè allò ho enyoro molt, o ho fixo, si més no, ho fixo en la novel·la. Hi ha moltes obsessions de Miquel Martín. Ja no sé si dir-ho obsessions o no, però
sí, correctes.
Hi ha cavalls de batalla i hi ha caps de cartell en l'imaginari de Miquel Martín, com la figura del Joan Vinyoli, el Guany, que precisament de Joan Vinyoli i d'aquest poema en surt el títol del llibre, El guanyaràs una mar llisa.
Sí, és un títol molt bonic, a mi m'agrada molt, i en els editors també.
És
una adaptació d'un vers de Joan Vinyoli, que, com bé dius, enceta la novel·la, que es diu El Guany. És un poema preciós i, a més, m'anava molt bé perquè explicava molt bé una mica el que és l'essència, l'ànima d'aquesta novel·la. Vinyoli, en aquest poema, explica que els corallers baixaven al fons del mar i s'hi jugaven la vida per obtenir el premi, el guany, que era el corall, no? Clar, això es pot llegir en un sentit literal, que és la feina del coraller, però també en un sentit més simbòlic o més metafòric, perquè el que fem els escriptors també és capbussar-nos, en el fons, per trobar això, com explicar les nostres històries, no? I al final la vida és això, també. Si tu vols obtenir un guany, si tu vols obtenir un premi, necessites arriscar-te, sacrificar-te, anar al fons de les coses, perquè si et quedes a la superfície estaràs més segur, és cert, però de guany n'obtindràs més aviat poc.
M'agradaria, ja pels últims compassos i abans de posar-hi la cirereta final, dius, t'atreveixes a llegir-nos-el?
Sí, home, tant.
Guanyaràs una mar llisa parteix, o és extret, d'aquest poema de Joan Vinyoli, El Guany.
El llegirem, que és una meravella. Diu així: mai no et rendeixis, gira't del costat on abans veies el panell que et feia creure en l'últim crit del gall dels boscos. Entra, mar negre endins, i baixa al fons. Quan pugis, coraller, i t'hagis tret el feixuc escafandre, t'hauràs guanyat una mar llisa i el vol del gavià.
Avui n'hem parlat d'aquesta mar llisa, que dona entrada a una novel·la fantàstica de Miquel Martín i Serra, que trobareu a totes les llibreries, editada per Periscopi. Sí, aquella editorial que els que n'esteu mínimament avasats a badar per les llibreries, aquella que posa la definició, el resum, la biografia de l'autor a la portada, no pas a la contraportada, Edicions Periscopi. Com està anant, Miquel? Fa poques setmanes mal comptades que ha sortit,
sí,
aquesta novel·la.
Sí, poc més d'un mes que ha sortit i ha tingut una arrencada molt bona. De fet, ja s'ha reimprès. Les primeres reaccions dels lectors són fantàstiques i jo molt content, perquè també hi havia molts de lectors que venien de la drecera, diguem-ne, i estaven com esperant aquesta novel·la, i jo estic encantat, perquè al final sempre dic una cosa que em sembla que també molts lectors potser no en són conscients, i és que per mi el llibre s'acaba en el moment que arriben els lectors, no en el moment que jo l'acabo. S'acaba quan algú llegeix, perquè després me retorna la seva lectura a mi, la seva visió i la manera com l'ha viscut. I això
per tant, el retorn de moment està sent molt bo.
Fantàstic.
Encantat d'haver-te tingut aquí a la ràdio una vegada més, Miquel. Felicitats pel Guanyaràs una mar llisa. Segur que la tens ben guanyada, i en tornarem a parlar qualsevol dia allà on convingui.
Igualment, moltes gràcies.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Completem programa i saltem a la secció de les biblioteques amb la Judit Cubanya, guàrdia. Judit, què tal? Com anem?
Molt bé. A veure, el fan mias.
Jo com me n'alegro.
Anem cap a Andorra avui, eh? Tornem doncs, a Andorra.
Sí, la setmana passada vam anar a la Biblioteca de la Universitat, avui anem a la Biblioteca Nacional d'Andorra. Característiques, què la identifica aquesta biblioteca?
Mira, aquesta biblioteca és la més antiga d'Andorra, la que està vinculada més directament al govern, d'aquí el nom, Biblioteca Nacional d'Andorra. Es va inaugurar el 7 de setembre de 1930. Primer a dins de la Casa de la Vall, a la seu del Consell General, i després ha anat corrent per diverses cases. El primer bibliotecari va ser en Bonaventura Armengol, el dit mestre Orelleta. Era mestre de professió i segur, bibliotecari de vocació. Té uns fons bibliogràfics que van començar a arribar de diferents entitats, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, la Il·lustració Catalana, el Sindicat de Metges de Catalunya, el Club Excursionista del Montgrony, el Centre Excursionista de Catalunya i aportacions particulars. El senyor Feliu Elias, en Faura Sans, en Serra Vilaró, Manel Galilea. L'any 1974 s'inaugura la nova Biblioteca Nacional amb un altre espai i bé, segueix creixent, el 82 segueix creixent el fons bibliogràfic i es necessita un nou espai. Ara ja està, sembla, el Fons Nacional assegurat amb una casa gran i bona, amb bones entrades, i allà hi trobareu el Fons General de la Biblioteca Nacional, que hi té tot allò que s'imprimeix a Andorra. Tot. Ho teniu en allà. I tot el que parla de l'àmbit pirenenc. Per tant, tant d'autors andorrans com d'autors estrangers. S'accepten donacions. I trobeu una col·lecció musical, i sobretot amb música de jazz, molt i molt interessant. Si us agrada la música, entreu-hi. I després tenen fons antics i rars, que està format per tot allò que és documentació anterior a l'any 70. Tant edicions exaurides i documents curiosos que no podem trobar ja al mercat. Primeres edicions i documentació gràfica. Per tant, Andorra, un país molt petit, però molt ric, també amb fons bibliogràfics.
Aquest petit, gran país del Pirineu, amb qui compartim una llengua, una llengua comuna. Mira, avui em fa pensar que aquesta secció que tanca els oficis cada setmana és una fantàstica secció de viatges.
Ah,
i fer servir la literatura o les biblioteques com a motiu de viatge, doncs ho trobo una cosa fantàstica.
Sí, sí, perquè tant pot ser virtual com real, o sigui, agafar el cotxe o l'autobús o un avió i plantar-te a una ciutat per anar a visitar una biblioteca.
Sí, bé, ara no ens passéssim, això d'agafar l'avió, però bé, és un repàs pel món a través de les biblioteques. Judit, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Avui a Ràdio Sant Andreu, a partir de les 9 del vespre, nova edició del K-Pop en History. A continuació, un tastet del que podrem escoltar avui en aquest programa sobre música K-Pop.
Anyong haseo, K-Popers. Jo en un Kim Sun-soo em nirà. Soc en Kim Sun-soo. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 197 de K-Pop History. Seguirem actualitzant estrenes i novetats en temes K-pop d'aquest 2024 i, com a mostra, podrem escoltar un grup de 5 noies, les Ailit, 3 coreanes i 2 japoneses, que acaben de debutar el 25 de març d'aquest 2024. Ha estat amb el seu primer extended play Super Rhythmy amb el single principal Magnetic. Han batut el rècord de vendes més altes a la seva primera setmana de qualsevol debut de grups femenins a la història d'Anteo Chart. Concretament, entre la setmana del 25 al 31 de març van vendre més de 380.000 còpies, superant a les New Jeans. El tema és un dance híbrid on mesclen plug and bee i house, amb sons de baix dinàmics i veus alegres. Enmig de llàgrimes i molta alegria, ja han guanyat el seu primer número 1 de la seva curta carrera, un de show el 2 d'abril d'aquest 2024, que se li han afegit 2 més, un altre de show el 9 d'abril i un show music core el dia 13. Amb més de 35 milions de reproduccions que acumula el videoclip a les seves 2 primeres setmanes, escoltem el debut, novetat i èxit de les Ailit, Magnetic. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 울렸다. 잠깐만 뛰어, 저 멀리서도
dimecres de 9 a 10 del vespre en K-pop a History, a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, i una hora abans de 8 a 9, el programa del Top Music amb DJ Beca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha convocat un ple extraordinari aquest dilluns per fer el sorteig a les persones que hauran d'estar a les meses electorals de les eleccions del 12 de maig al Parlament. L'alcaldessa accidental, Maria Antònia Borbón, ha presidit aquest ple, que també ha comptat amb la presència de la secretària Begoña Gil, qui ha explicat en el ple municipal el procediment del sorteig que s'ha realitzat.
Iniciarem el sorteig de les meses electorals que s'han de constituir i que és competència dels ajuntaments sota la supervisió de les juntes generals de zona. Iniciem el sorteig.
Hola, bon dia. El sorteig el farem a través d'una plataforma que es diu IDACELEC, que posa a disposició de les administracions públiques l'oficina del cens electoral. Procediré a... Veieu aquí la... que és benvenida amb aquesta plataforma. Sorteo de meses, sorteig de meses. Sorteo membres de mesa. Estem amb el procés electoral eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la pestanya realitzar sorteig apareix la província, el municipi, el total de meses, que són 33, l'àmbit censal, que és certificat, són els que estan empadronats al municipi de Sant Andreu de la Barca i tenen nacionalitat espanyola. Aquí el nombre de suplents per càrrec, en principi una mesa és un president i dos vocals, obliga a tenir un mínim de dos. Nosaltres, per experiències d'altres anys i per tal de garantir que el dia de les eleccions puguem disposar de tots els membres de la mesa sense que tinguem incidències, ja fa uns anys que el que fem és escollir 10 suplents, en funció de que si van excusant, doncs puguem anar tirant del següent i no faci falta que realitzem un altre ple. Llavors aquí en número de suplents en posarem 10. El tipus de sorteig el farem pel total de totes les meses i en principi ja no s'ha d'inserir cap tipus més d'informació. Realitzarem el sorteig.
Ara l'Ajuntament haurà de notificar la ciutadania que han de ser una mesa electoral formada per un president, dos vocals i 6 suplents. A partir d'aquí s'obre un procés d'al·legacions. Begoña Gil, secretària de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha comentat a Ràdio Sant Andreu quin és el procediment que segueix a partir del sorteig.
Doncs a partir d'ara nosaltres avui mateix començarem a notificar a tots aquells ciutadans que hagin sigut escollits com a membres de les meses electorals, en principi un president i dos vocals. Un cop s'hagi pogut notificar i en funció de la situació en què es trobi cadascun d'ells i puguin presentar una excusa davant de la Junta Electoral de Zona, continuarem notificant fins poder aconseguir que totes les meses estiguin els membres que corresponen.
Quines són les situacions que podem estar exents de poder participar en les meses?
Doncs, bueno, doncs en principi les principals són que pertanyis a algun cos de seguretat, a un cos de bombers, que tinguis algun viatge ja programat des de fa molt de temps que no ho sapiguessis abans de que es fessin les convocatòries. Bé, és molt variat i la Junta Electoral de Zona, tot i que té criteris, constantment, no, la casuística va provocant de nous.
33 meses, a través d'un programa informàtic, s'han escollit avui les persones que en formen part, també s'han buscat també suplents.
Sí, per garantir que en funció de les excuses que hi hagin i de l'experiència que hem tingut de les últimes eleccions, hem procedit a escollir 10 ciutadans més com a suplents per poder anar, en tot cas, cridant-los per si no les poguéssim constituir i no trobar-nos amb incidències el mateix dia de les eleccions.
Des d'un ajuntament, no només les eleccions són el 12 de maig, però sí que es treballa moltes setmanes enrere per tenir-ho ja tot preparat per al dia 12. Avui has tingut del sorteig, però ja es porta setmanes treballant en aquestes eleccions.
Sí, certament aquestes eleccions que es van convocar de manera anticipada, dissolent el Parlament de Catalunya, doncs ens ha fet que portem ja més de pràcticament des de l'endemà, parlant ja amb l'Institut Nacional d'Estadística, l'Oficina del Cens, per preparar el cens, per poder-lo exposar al públic. La veritat és que és una tasca àrdua, però bé, per això estem, per treballar pels ciutadans.
Tenim doble convocatòria, després tenim les europees al juny.
Sí, efectivament, ja hem començat a treballar també amb les properes eleccions a Europa, sí.
Sí, que des de l'Ajuntament, 12 de maig, tot a punt, per les eleccions?
Segur que sí, segur. Treballem per això.
Compte enrere, de cara a les eleccions del 12 de maig, les eleccions al Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ja ha realitzat el sorteig dels membres de les 33 meses electorals a Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament instal·larà 11 fonts duals per a gossos i per a persones. Les fonts faciliten que els gossos puguin beure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior. Aquestes noves fonts també permeten beure les persones amb una altra aixeta situada a la part superior en sentit contrari. La primera ja està instal·lada a l'Avinguda Constitució, a prop del número 62, i la resta s'ubicaran des del Parc Central al Parc de la Solana. La regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha recordat a Ràdio Sant Andreu que amb les noves fonts tothom que tinc un gos, les podrà fer servir.
Pues aquestes fonts són duals, és per veure per un costat veure la persona i per un altre costat, cap a terra, té un dipòsit on pot veure el gos. Estem instal·lant 11 fonts, instal·larem abans de l'estiu. Hem començat amb la primera, l'Avinguda Constitució. La idea és això, fer fonts per persones i també per tenir cura dels nostres gossos, no? Pues s'instal·laran des del Parc de la Solana fins al Palau. Volem fer una línia perquè tota la gent que va sortir a passejar el gos tingui un punt on poder, més a prop o més lluny, poder parar i que el seu gos begui.
L'Ajuntament també ha iniciat el repartiment de bosses d'aigua per diluir l'orina dels gossos. Ajudaran a diluir les deposicions dels animals domèstics a la via pública, una campanya per promoure la convivència i el respecte per l'espai urbà.
Aquestes bosses són d'un mig litre, unes bossetes de plàstic, que serveixen per ficar l'aigua diluïda amb una miqueta de vinagre o de lleixiu i és per diluir els orins dels gossos a terra, perquè no els deixem.
El repartiment, com s'està realitzant?
Pues es va començar a repartir el curs de tinença responsable que vam fer a l'Ajuntament. Després s'està repartint per les regidories de barri i les persones també la poden venir a recollir aquí a la planta 0 de l'Ajuntament. Es reparteix una bosseta per persona.
Primera font dual instal·lada a Sant Andreu de la Barca, l'Avinguda Constitució. La resta s'ubicaran des del Parc de la Solana fins al Palau. Aquestes fonts faciliten, com dèiem, que els gossos puguin beure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
No m'agrada que la vida ja no sigui divertida ni per un moment, un moment. No m'agrada que la gent em faci creure una mentida. Anem malament, molt malament. No, miro al meu voltant i no hi ha ningú que em doni respostes. Seguiré esperant, sóc jove i no em falta força. No m'agrada que m'alarmin de manera innecessària. Jo ho veig diferent, diferent. No, no m'agrada que m'enganyin. No me'n passo la pregària, malauradament. No sóc creient, no. Miro al meu voltant, però sembla que a la gent no li importa. Seguiré lluitant, sóc jove i no em falta força. Crido, seré pesat però jo no me n'oblido. Vull que se'm senti des d'aquí. Miro i malauradament mentre respiro ningú no m'haurà mai un dit. Sempre se tanquen portes sobre una finestra, o això és el que havia sentit. Sento que he arribat a un punt que només depèn de mi. No m'agraden els que manen, al final sempre la caguen. No hi ha res a fer, res a fer. No, no m'agraden els que callen, ni tampoc els que s'espanten. Així no anem bé, no anem bé, no. Miro al meu voltant, passa el temps i aquí ningú reacciona. Seguiré lluitant des de Barcelona. Crido, seré pesat però ja no me n'oblido. Vull que se'm senti des d'aquí. Miro i malauradament mentre respiro ningú no m'haurà mai un dit. cotxe tancant portes sobre una finestra. O això és el que havia sentit. Sento que he arribat a un punt que només depèn de mi. Ja et dic que crido, però no me n'oblido. Miro i ningú no m'obre mai. Em dic sempre sobre una finestra. Sento que només depèn de mi.
Mira, mano, i a mi el que no m'agrada és que no es pugui ballar una sardana catalana ben juntets agafadets com si fos una alamada amb la faldilla randa gespa i el bolet entre les cames. Tampoc m'agrada que no es pugui dir joder, què passa? Que hem de dir batu a l'olla que és un lloc de buterupia per llogar-hi que dires bona nit, mal parís, passo del rock amb ferrosola.
Miro, seré pesat però jo no me n'oblido.
Mira, mano, com que no
miro i malauradament mentre respiro
és factor i van
vist. Se tanca el porta sobre una finestra.
És manifest.
Sento que he arribat a un punt que només depèn de mi. Ja et dic que crido, però no me n'oblido. Miro i malauradament ningú no ho veu mai. Sempre se tanca el porta sobre una finestra.
Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.